Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Termina la operación que desde esta madrugada ha desarrollado la policía contra un grupo de terroristas en Saint-Denis, al norte de París. Hay 7 detenidos y 2 terroristas muertos. Buscamos ya la última hora corresponsal en París, Asunción Serena.
El asalto ha terminado y todos los terroristas han sido neutralizados. La policía está procediendo ahora a verificar toda la zona en torno a los 2 apartamentos que han sido objeto de un asalto esta mañana y que se han saldado con la detención de 3 terroristas que han sido exfiltrados de uno de los apartamentos en los que se habían atrincherado y 4 sospechosos. En cuanto a los otros terroristas que se encontraban en esa vivienda, el balance de momento es de 2 muertos, una mujer que se ha provocado la muerte activando su cinturón de explosivos y otro que ha sido abatido por un francotirador. La policía ha informado que Diesel, el perro de asalto que les ayudaba en esta operación, ha sido abatido por los terroristas. El asalto, en el que han resultado heridos 4 policías, ha terminado, pero la policía no deja todavía a la gente salir de sus casas.
En esa zona de París, en Saint-Denis, vive un gran número de españoles. Aquí en Herrera, en COPE, han contado cómo están viviendo este asalto, Adrián Gil.
Sentimientos de inquietud y preocupación, sobre todo por los familiares y amigos que se encuentran viviendo dentro del cerco policial de las calles de Saint-Denis. Gabriel, el director de la Federación de Asociaciones de Españoles de Emigrantes en Francia, ha hablado con Herrera y le ha contado que su prima se levantó a raíz de las explosiones producidas.
He llamado en primer lugar a una prima que vive justo a 150 metros del sitio donde está interviniendo la policía. Ha oído todas las detonaciones, las explosiones, los tiroteos, pero bueno, ella está bien.
Clima de inseguridad, de confusión e incluso de miedo en las calles de Francia que hace que la vuelta a la normalidad sea aún más complicada.
En Televisión Española, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha subrayado la importancia de que los españoles que viajen al extranjero comuniquen tanto a sus familiares como al consulado dónde se encuentran.
En París todavía estamos buscando a 5 españoles que no sabemos si están ahí y sus familias tampoco saben si están ahí. Saben que se han ido al extranjero, que están fuera, pero que podrían estar en París. Claro, si los tienes localizados en el consulado, es infinitamente más simple porque tienes el teléfono.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sanidad lanza un mensaje de tranquilidad tras la muerte de 2 niños en Andalucía por tos ferina. El ministerio ha adquirido 60.000 vacunas para hacer frente a esta enfermedad. Carmela Vallen.
Garantizar que hay stock suficiente de vacunas para inmunizar a la población es el objetivo del Ministerio de Sanidad, que según aseguraba Alfonso Alonso, esta mañana ha adquirido nuevas dosis contra la tos ferina en una situación de desabastecimiento mundial.
Hace unos días hemos comprado 60.000 dosis más y vamos acumulando dosis para tener garantía de que disponemos de stock para inmunizar a la población. En ese sentido, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad.
Todo tras confirmarse la muerte de un segundo bebé en Andalucía. Ambos contrajeron la tosferina antes de que fueran vacunados a los 2 meses, como marca el calendario vacunal. 7 comunidades autónomas ya están vacunando a embarazadas para inmunizar a los niños antes de su vacunación.
Por Herrera, en COPE, ha pasado también la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García Martínez, ha asegurado que pese a la crisis de los últimos años, los españoles han seguido confiando en la suerte.
Sí que es cierto que durante los años de crisis, el sector del entretenimiento y del ocio y en concreto del juego ha sido de los menos afectados, y dentro de los menos afectados, loterías de las menos afectadas.
La entrevista completa de Herrera a la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado ya está disponible en nuestra web en cope.es. Y un apunte más: el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Astorga a Juan Antonio Menéndez, obispo auxiliar de Oviedo. Sucede a Monseñor Camilo Lorenzo, que presentó la renuncia por edad. Y en los deportes, el ministro del Interior, Fernández Díaz, asegura que el clásico Madrid-Barça se juega el Barça y a la hora, se juega el sábado y a la hora prevista el Galá.
Son las 6:15 de la tarde. Jorge Fernández Díaz ha respondido con un rotundamente no a la pregunta de si alguien se está planteando suspender el clásico del fútbol español de este próximo fin de semana. Son declaraciones a la emisora RAC1 en Cataluña. Sí será declarado este partido de alto riesgo, como en los últimos años, eso va a ocurrir esta tarde, y sí habrá un intenso despliegue de seguridad, seguramente el mayor que se ha producido hasta ahora en un partido de la Liga Española en Primera División. Más noticias de la mañana. Keylor Navas en el Real Madrid, recuperado jugará el próximo sábado. Leo Messi en el FC Barcelona reaparece en el Santiago Bernabéu después de 2 meses de lesión. Ha muerto Jonah Lomu, fue la primera gran estrella global del rugby en los años 90 con la selección nacional de rugby de Nueva Zelanda. Ha fallecido con 40 años y por una enfermedad renal. Y esta tarde protagonista el tenis en el Masters de Londres, que reúne a las 8 mejores raquetas del mundo. Sobre las 3 de la tarde aproximadamente, Andy Murray, el británico, ante Rafa Nadal, y en el turno de noche, el suizo Wawrinka ante David Ferrer.
Gracias, Alcalá, a las 12:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN 2 veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
COPE Cataluña y Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com estem? Les 12:06, sóc el Pepe Collado i això és, sí, ja és el matí, COPE Catalunya i Andorra. Pendents, com no, de l'operació antiterrorista de París, que ja ha acabat. Pendents a través dels serveis informatius centrals d'aquesta casa de la cadena COPE. I des d'aquí, des de Catalunya, pendents també d'altres actualitats, d'altres notícies que cada 25 minuts el senyor Lozada ens porta i ens aporta. Per exemple, altres històries. Un matí que servirà avui per avançar-nos. Atenció a aquesta notícia, la prova de sirenes. Prova de sirenes que demà dijous es farà a 37 municipis de Catalunya. Començaran a sonar les sirenes a partir de les 10 del matí. Serà un simulacre. Repeteixo, un simulacre d'accident químic. Demà escoltareu les sirenes a 37 municipis de Catalunya a partir de les 10 del matí. No us espanteu, és un simulacre d'accident químic. Després, des de Protecció Civil de la Generalitat, ens ho explicaran. Després, volem presentar-vos una campanya que s'inicia pràcticament aquesta setmana, que vol, de nou, sensibilitzar un cop més a tots plegats que cal reciclar els medicaments que tenim a casa, perquè si tires una aspirina a les escombraries, atenció, perquè no es queden les escombraries. Això després podria fer mal a la naturalesa. També un matí que ens portarà per parlar, per dialogar amb el Sindicat Popular de Vendedors Ambulants de Barcelona, que reclamen la regularització i també la legalització del Top Manta. I atenció a aquest estudi, perquè avui us presentarem un estudi força curiós on queda clar que Espanya, els espanyols, els catalans, som els ciutadans que més perfum fem servir de tota Europa, de tot el món pràcticament, però en canvi no cuidem gens ni mica la nostra salut, la nostra higiene bucal. Aquest matí de ràdio que comença ara i que arribarà, com cada dia, fins a les 2, també està fet pel Jorge Martínez, pel Carles Rosada, pel José Luis Gil, amb l'última hora esportiva, i avui tancarem programa amb l'assessora d'imatge del programa, que és la Marta González Peláez, que ens parlarà de la importància dels colors a l'hora d'escollir la roba. I això sí, deixa'm que et faci memòria ràpidament. Et recordo que pots escoltar el matí COPE Catalunya i Andorra des de qualsevol emissora de COPE Catalunya i Andorra, les emissores convencionals, analògiques, també a través d'internet, cope.es/Barcelona, o des de l'aplicació gratuïta de COPE. I a partir de les 3 de la tarda pots recuperar part o tot el programa a Twitter, @elmaticope. Ara sí, callo i saludo el senyor Lozada perquè ens expliqui l'última hora, l'actualitat. Carles Ossada, bon dia.
Què tal? Bon dia. Ambient assolellat avui a una part de Catalunya, a l'altra com ahir. Menys sol i més boira. Hi ha bancs de boira importants, bancs de boira, punts de l'interior i sobretot a les comarques de Lleida, que poden ser persistents durant tota aquesta jornada amb temperatures sense canvis. 16 graus ara a Tarragona, 15 a Barcelona, 14 a Girona, 9 a Lleida i també 9 a Andorra la Vella. El transport públic, normalitat, xarxa viària. Recordem que hi ha cua a l'autopista P7 des de la Jonquera fins a la frontera amb França. Només hi ha obert un carril en aquest punt, en aquesta autopista, i s'ha de conduir i circular amb precaució per boira a l'A2 entre Tàrrega i Montmaneu, visibilitat només de 50 metres, i a l'autopista AP2 també a les comarques de Lleida, entre les Borges Blanques i Montblanc, això ja Montblanc a les comarques de Tarragona. També trobem retencions a l'autopista P7 a Vandellós, direcció sud, hi ha un carril tallat per un accident que s'ha produït aquesta matinada. Arrels Fundació ha impulsat o impulsarà aquests dies la campanya 1 milió de gràcies per recaptar més d'un milió d'euros que es dedicarà a oferir allotjament estable i suport social i educatiu a 125 persones que viuen al carrer sense sostre. L'entitat ha explicat que vol sensibilitzar sobre la problemàtica de les persones sense llar, més de 14.600 a Catalunya segons les últimes dades de 2012. Han descrit i han afegit que a Barcelona 900 persones dormen al carrer i 1.500 ho fan en centres d'atenció públics i també privats. I a les comarques de Tarragona apuntem que el RAC qüestiona l'eficàcia de les rotondes que el Ministeri de Foment proposa construir a la Nacional 340, una de les que té la sinistralitat més elevada de tot Espanya. L'entitat automobilística insisteix que per reduir els accidents cal desviar tot el trànsit de camions per l'autopista AP7.
Gràcies, Carles. D'aquí 25 minuts més notícies. Vostès no veuen, però el Carles dona les notícies i jo a continuació li pispo. Aprofito això, perquè és bon material per aquest programa. Moltes gràcies.
Això és que és un espoli, eh?
Gràcies, Carles. Adéu. Ara el que hem de fer és saludar José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Bon dia.
Bon dia. Si vol el meu full, també el tinc a la seva disposició.
La meva especialitat esportiva ja fa anys que va quedar caducada. Escolti, parla Suárez.
Sí, senyor. Luis Suárez, serà el protagonista en blaugrana d'aquest dimecres dia 18, perquè està previst que el davanter uruguaià atengui els mitjans de comunicació després de l'entrenament del Futbol Club Barcelona d'avui, Anem descomptant 3 dies pel clàssic del Santiago Bernabéu, un clàssic que ja té àrbitre, Fernández Borbalán, i que també serà objecte d'estudi Esports Cope pel tema de seguretat. Aquest clàssic i sobretot també el proper partit de Champions al Camp Nou, el Barça-Roma. Com està el pati en aquesta matèria després dels últims i lamentables incidents. Repàs també els últims capítols dels internacionals blaugranes en els seus respectius compromisos FIFA i també doncs la Champions femenina amb el Barça com a protagonista, tornada dels vuitens de final Barça-20 aquesta tarda al mini-estadi. Un dia més l'actualitat també de l'Espanyol, avui amb Gerard Moreno com a protagonista davant dels micròfons i en plana poliesportiva. Les hores prèvies del Barça-Karsikaya de Turquia a la Eurolliga de bàsquet i un Barça-Teucro a la Lliga d'Handbol que pot marcar un rècord pel Futbol Club Barcelona, que podria igualar les 72 jornades d'imbatibilitat que en el seu moment, dècada dels 70, va signar en el món de l'handbol el Balonmano Granollers.
Deixem que rebobini i li pregunti que ha quedat descartadíssim, perquè ho ha dit aquest matí el ministre de l'Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz, una altra emissora. L'hem escoltat a les 12, parlant quan Alcalá donava les notícies esportives aquí a COPE. Queda descartadíssima la possibilitat de suspendre el partit el clàssic per problemes de seguretat.
Si per ser, evidentment, és un partit d'alt risc, això ja està definit, hi haurà més mesures de seguretat, efectivament, hi haurà més desplegament per tal que la seguretat a l'espectacle, valgui la redundància, estigui garantida, però el Madrid-Barça. Es juga.
A l'hora, recordem l'hora?
1:15.
1:15, dissabte?
Dissabte.
Molt bé, José Luis, fins després. Moltes gràcies. Les 12:13 minuts, si em deixeu, miro el Twitter, arroba el Matí Cope. Per cert, allò que diem sempre, a partir de les 3 tens el programa a la teva disposició, part o tot, a Twitter el pots escoltar, recuperar. I les tendències, moltes, però en tot cas, hi ha una que, òbviament, és la que mana avui. Sant Denis, l'operació policial a França per intentar detenir els terroristes que van cometre els atemptats d'aquest cap de setmana a París, i doncs la tendència està plena d'actualitat i també d'opinions. Jo prefereixo en aquest cas l'actualitat més que l'opinió, i una de les dels temes que puc llegir, una de les textos que puc llegir. L'operació policial en Saint-Denis en busca del presunto cerebro de los atentados de París ha concluido y se ha saldado hasta el momento con dos muertos, uno de ellos una mujer que s'ha immolado y siete detenidos, segons els mitjans informatius francesos. Hi ha una notícia en aquesta tendència. Saint-Denis, curiosa i a la vegada trista també, no? Perquè ha mort un gos policia durant l'assalt que s'ha fet a un dels pisos on estaven els terroristes al barri de Saint-Denis de França, i també està dintre de la tendència. Hi ha moltíssimes més, molt més alegres, òbviament, però l'actualitat mana i està en aquesta zona de París. I el Feliz Miércoles, que en tot cas, després l'obrirem i el comentarem. Ara seguim. Te doy un consejo, me dejas que te dé un consejo, te lo doy. Estás buscando colchón, por ejemplo, te estás planteando de cara ya a estas fiestas que cada vez están más cercanas. Estamos hoy ya 18 de noviembre, ya hemos visto el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad, un anuncio precioso, ¿no? Justino será famoso. Bueno, pues te digo esto por si quieres cambiar tu colchón, te has planteado una vez por todas, puedes hacerlo ahorrándote mucho dinerito, porque las tiendas Flex Store te están ofreciendo un 55% de descuento en toda su gama de colchones, ya sea viscoelástico, muelles, látex o ese colchón inteligente que tienen que se llama Bioceramic. ¿Dónde están las tiendas Flex Store? Pues están donde tú las encuentres, porque si marcas el 93 018 0188, ahí en ese teléfono de Flex Store te van a decir la tienda más cercana, el establecimiento más cercano a tu domicilio, o si quieres tú mismo buscarla en internet, pues las www.flexstore.es. 55% de descuento en toda la gama de colchones, y si además añades cuando llames y pidas dónde está la tienda más cercana, Flex Store, dices que lo has escuchado aquí, este mensaje en el Matí de COPE Cataluña y Andorra, te van a añadir un 5% de descuento adicional al descuento del 55%, es decir, 55 más 5, 60% de descuento en los colchones Flex Store.
Al Matí, COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
La notícia la comentem avui, però passarà demà, però la comentem avui perquè ja ho sàpigues, perquè demà, si a partir de les del matí escoltes alguna sirena, no t'espantis. Són sirenes que sonaran a 37 municipis de Catalunya i és un simulacre d'accident químic que farà Protecció Civil de la Generalitat del Departament d'Interior. Nosaltres, per a parlar d'aquest simulacre, de per què es fa, etcètera, etcètera, saludem a la Raquel Canet, cap del Servei de Tecnologia de Protecció Civil de la Generalitat. Raquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te. Primer dir, a les 10 del matí és l'hora exacta, o a veure, igual jo no ho tinc clar. Són les 10 quan començaran a sonar les sirenes demà.
A les 10 sonarà el primer to d'inici al sector del Llobregat i el Barcelonès. I llavors durant el dematí ara aniran sonant els diferents sectors fins a les 12:20, que sonarà el sector químic de la Tordera, que aquest any és el darrer que participarà.
Per què Protecció Civil feu sonar aquestes sirenes demà, aquests 37 municipis?
Doncs perquè necessitem que les persones que viuen o que treballen en zones que estan properes a establiments industrials que podrien patir un accident, una fuita d'una substància química, coneguin aquest risc, coneguin aquesta situació. Siguin capaços de reconèixer els tons de les sirenes, que serien els equipaments que els avisarien de que s'està produint un problema, i siguin capaços també de practicar aquestes mesures, aquests consells de seguretat que Protecció Civil recomana en cas de que hi hagi un accident d'aquest tipus.
Molt bé. Estem parlant de municipis de Barcelona, de Tarragona, de la Catalunya Central, de les Terres de l'Ebre, de l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquí sonaran les sirenes, no? I l'abast del soroll, vull dir, no estem acostumats a escoltar aquestes sirenes. Vull dir, per exemple, a Barcelona ciutat les escoltarem o no?
A Barcelona ciutat és difícil. És veritat que al sector de la zona franca i al port hi ha instal·lades diverses sirenes, però aquestes sirenes, cada sirena individualment té un abast, té un radi d'abast del so, se sent de l'ordre de 700-800 metres de distància de mitjana. A la zona del polígon de la zona franca, com que és una zona industrial on hi ha molt soroll de fons, aquesta distància és un pelet menor. Llavors és realment difícil que el so arribi al centre de Barcelona, a la ciutat.
I per què s'ha escollit el simulacre d'accident de risc químic en concret?
Per fer aquest tipus de simulacre simulacre.
Sí.
Aquestes sirenes són el mecanisme que es considera més adient per avisar d'aquest tipus d'accident.
D'accident.
Els accidents químics són molt ràpids.
Uh-huh.
La reacció que exigeixen és molt ràpida, perquè el producte tòxic pot arribar amb molta rapidesa a les persones que visquin o que treballin a l'entorn. Llavors necessita un mecanisme molt ràpid d'avisar la població, i es considera que les sirenes compleixen aquest requisit.
Per què es podria, o quines circumstàncies s'haurien de donar, Raquel, perquè es produís un accident químic? Què hauria de passar perquè passés? Déu no vulgui que passi, però quines circumstàncies s'haurien de donar, per exemple?
Qualsevol pèrdua de control amb alguna de les instal·lacions que emmagatzemen o que processen, manipulen alguna substància tòxica.
Uh-huh. Molt bé. Aleshores, sé jo també, tinc informació que em diu que heu fet, per exemple, xerrades a escoles, d'equipaments. Heu explicat, no?, exactament el que significa. Vull dir, no serà només escoltarem un soroll, hi ha tota una feina feta prèviament, no?
Sí, hi ha una tasca molt important al darrere de difusió del què és el risc químic, com es distribueix a Catalunya, quines són les poblacions que es poden veure afectades i quines no,
uh-huh.
Quins són els consells més adients en cas de que es produeixi un accident d'aquest tipus. Sempre es fa una tasca...
Ja. Per cert, quines serien en cas de risc químic les poblacions que tenen, que podrien ser més afectades, les que tenen, m'imagino, a prop instal·lacions d'aquesta mena, no?
Sí. Sectors, per exemple, a Tarragona hi ha un nucli molt important d'establiments industrials que generen un risc important, a l'entorn de Barcelona, a la zona de la Tordera. Si alguna ciutadà es pregunta, el meu municipi té establiments industrials que puguin generar accidents greus d'aquest tipus?
Uh-huh.
La resposta la pot trobar al mapa de Protecció Civil de Catalunya, per exemple, o a la web del Departament d'Interior. Al mapa de Protecció Civil pots buscar el teu municipi i veure si té establiments a la vora, si l'abast dels accidents que es podrien produir, etc.
Molt bé. A més, que durant la prova, aquest simulacre d'accident químic, demà a partir de les 10 del matí, que sonaran les sirenes arreu de Catalunya, 37 municipis en concret, durant la prova informareu en temps real a través del compte del Twitter de Protecció Civil de la Generalitat.
Efectivament. Durant tot el dematí s'anirà seguint i s'anirà avisant a través del Twitter de l'hora en la que aniran sonant les sirenes a cadascun dels sectors.
Molt bé. En cas d'accident químic, insisteixo, que no passi, uh-huh. la mesura o les mesures més segures, quines serien, Raquel?
Doncs un cop sentíssim les sirenes que ens alertarien de que s'està produint un accident, el que hem de fer és buscar l'edifici més proper. Hem de saber que un vehicle, un cotxe, no és un lloc segur per al confinament. Hem de buscar l'edifici més proper i tancar portes i finestres. I si està al nostre abast, desconnectar també els sistemes de climatització, especialment a l'estiu quan hi ha aires acondicionats engegats. Sintonitzar emissores i mitjans de comunicació a través dels quals es anirà fent el seguiment de l'emergència i, sobretot, resistir la temptació d'anar a buscar els nostres fills a l'escola o els avis als centres de dia. Perquè si els posem en un vehicle, si els posem en un cotxe, els estem posant en més perill que si els deixem al centre escolar, on ja hi ha professionals que saben com han d'actuar.
Uh-huh. I no utilitzar el telèfon mòbil perquè no es col·lapsi?
Hem d'evitar utilitzar també el telèfon mòbil per evitar aquest col·lapse, sí. Uh-huh. És recomanable, tot el que puguem.
Molt, en tot cas, com ho deies tu, la mesura més segura, de protecció més segura, és confinar-se en un edifici, l'edifici més proper que tinguem, no?
Efectivament.
Aquesta seria la mesura més. Doncs, insistir, demà a partir de les 10 del matí, fins quina hora escoltarem les sirenes, aproximadament?
Al sector de la Tordera, el so d'inici serà a les 12:20 i el so de fi d'alerta serà a les 12:30, i és l'últim sector que hi participe.
Doncs, moltíssimes gràcies. Ja estan avisats els oients de COPE Catalunya Andorra, que no s'espanti ningú, que és un simulacre. Cada quan es fan, aproximadament, aquests simulacres? O és recomanable fer-ho, Raquel?
Doncs nosaltres fem simulacres dos cops a l'any, cada 6 mesos aproximadament. En aquest exercici en particular incorporem una millora o una novetat molt, molt rellevant,
sí,
a la zona del Prat de Llobregat, que és que per primer cop hi ha un barri sencer que participa de la prova.
Sí.
Llavors, amb la col·laboració del personal de l'Ajuntament, farem que les persones que siguin transitant per la zona de l'Estruc del Prat de Llobregat demà, a l'hora que soni la sirena en el seu sector,
sí,
entrin a dintre dels establiments o dels edificis més propers, que practiquin aquestes maniobres que hem comentat. I això pot afectar, doncs, de l'ordre de les 3.000 persones, 2.800 persones que viuen al barri,
uh-huh,
i totes les persones que en aquell moment s'hi estiguin desplaçant, centres educatius, equipaments municipals, etc.
Tot això ja ho saben, ja està preparant, no?
Sí, ha fet una tasca específica a la zona per donar coneixement.
Raquel, moltíssimes gràcies, i demà insistim, si escolteu les sirenes, és un simulacre, no passa res. Raquel Canet, cap del Servei de Tecnologia de Protecció Civil. Gràcies, Raquel, bon dia.
Gràcies. Bon dia.
Adéu.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nos gusta hablar de campañas porque en definitiva las campañas sirven o deberían servir, pues para cambiar nuestras actitudes, ¿no? Nuestras actitudes ciudadanas, y a través de pequeñitos cambios, después vienen los grandes cambios. Te digo esto porque hoy te quiero hablar de La naturaleza necesita que recicles, que es la última campaña que se quiere hacer para que los ciudadanos de una vez por todas nos acostumbremos, las personas a los que tenemos en casa pues un cúmulo de fármacos, y esos fármacos van caducando, no los necesitamos, pues esos fármacos no lanzarlos directamente a la basura, al cubo de la basura, sino llevarlos a esos puntos SIGRE que hay en las farmacias, porque además el 99% de los ciudadanos de este país dispone de un punto SIGRE cerca de su lugar de residencia, a través de 21.480 puntos ubicados en todas las farmacias o las farmacias españolas. Dicho esto, saludo a Juan Carlos Mampaso, que es director general de SIGRE. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, gracias. Buenos días.
Encantado de saludarte. No es la primera vez que hablamos. Y la buena noticia es que habéis hecho una encuesta y el 95% de los encuestados dice que tirar los restos de medicamentos a la basura o por el desagüe es perjudicial para el medio ambiente. ¿Vamos aprendiendo?
Sí, la verdad que estamos satisfechos porque ha mejorado mucho esta cifra desde que empezamos hace ya más de 12 años. Y es que, bueno, la verdad que había mucha costumbre de tirarlo sobre todo por el desagüe o el inodoro. Y ahora yo creo que el ciudadano ya tiene un poco lo que llamo yo el efecto pila. Ya sale con medicamento, no puede irse, ¿no?, a la basura o al agua, sino que hay que llevarlo a esa farmacia que todos, como bien decías, tenemos cerquita de casa.
Claro, porque vamos a ver, yo creo que, de acuerdo que estamos poco a poco vamos cambiando las actitudes, pero todavía muchas personas no saben o no se imaginan de la diferencia que hay entre lanzar un paracetamol a la basura o llevarlo a ese punto de la farmacia, ¿verdad?
Sí, porque lo que está pasando es que si el medicamento, a través luego de la basura, si no se da el tratamiento adecuado, o del agua, que es lo peor que hay, por la red de saneamiento, pues al final acaba otra vez en el agua,
claro,
que utilizamos para regar, los peces pueden tomarlo,
sí,
y ya
señor.
No es la toxicidad que podías pensar, es que el propio medicamento se incorpora otra vez al organismo, con lo cual pues estamos haciendo, como se hizo un pan con unas tortas, ¿no? Estamos tomando alimentos otra vez que tienen trazas de medicamentos, ¿no? Yo creo que es tan sencillo como, bueno, revisar el botiquín periódicamente, que tampoco hay que hacerlo todos los días, como otras tareas, ¿no?, medioambientales.
Sí.
Y llevarlo a esa farmacia que tenemos todos cerquita.
Claro, se lo podemos dar en una bolsita al farmacéutico y él ya se encargará de que esto vaya donde tiene que ir, ¿no?
Sí, además, la verdad que también tenemos demasiada costumbre, ¿no?, de acumular medicamentos en el botiquín.
Sí.
No cumplimos del todo a veces los tratamientos, se nos olvida alguna toma, nos encontramos bien y dejamos de tomarlo. ¿Y qué hacemos? Pues lo guardamos por si acaso, ¿no? Ahí está el grave error, porque luego eso tenemos a veces la tentación de automedicarnos, ¿no? O
sí,
a la familia. Y la verdad que es uno de los mensajes que también queremos lanzar, ¿no? Que cumplir los tratamientos y, por favor, no se automediquen sin consultar al médico o al farmacéutico.
Juan Carlos, sería bueno que explicases brevemente esa planta de tratamiento de SIGRE que tenéis, que es una instalación medioambiental, creo que es pionera a nivel mundial, ¿no?
Sí, la verdad que es una planta pionera y es referencia, ¿no?, en toda Europa y ahora también en América Latina. Y además es todo automatizado. La planta, bueno, tenemos una única, porque tampoco las cantidades pues justifican tener muchas plantas, ¿no?, con una es suficiente.
Sí.
Y en esta planta llegan, de esas 21.400 y pico farmacias que tenemos en toda España, los residuos. Y lo que se hace, así simplificando mucho, está automatizado. Digamos, se separan lo que es medicamento del envase.
Sí,
los envases
sí.
se descontaminan y se reciclan. Por eso que todos los que sean recicladores, que tranquilos, que todo lo que vaya allí al punto SIGRE de cartón, papel, plástico, aluminio, todo eso se recicla. Y luego lo que se hace con el medicamento, se hace una preparación, bueno, una preparación previa y demás, que se convierte, como se tritura y demás, en combustible. O sea, lo utilizamos en instalaciones industriales aprovechando sus capacidades energéticas, ¿no?, como combustible. Con lo cual, bueno, pues hacemos una buena contribución también al medio ambiente, porque sustituye combustibles fósiles y demás. y lo eliminamos, que eso es importante también, y no contamina para nada, ¿no? Con lo cual, bueno, así cerramos un poco el círculo.
El círculo virtuoso. Oye, Juan Carlos, muchísimas gracias. El mensaje debe ser este, ¿no? Si tienes en casa, pues, un exceso de fármacos o lo que sea, y están caducados o ya no debes tomarlos, no se los des a nadie, no se los autorrecetes a nadie, que eso solo lo puede hacer el médico. Y lo que tienes que hacer, pues, en la bolsita, se lo llevas al farmacéutico y él los hará llegar, pues, a los puntos SIGRE y seguirán su camino adecuado. Juan Carlos, muchas gracias.
Pues nada, a vosotros y os esperamos ahí en los puntos SIGRE.
Claro que sí, un saludo, buenos días.
Saludo.
12:29, publicitat, notícies, continua el teu matí de ràdio.
Matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93-476-0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
En limpiezas, Limpieza Sejarim. Limpieza y mantenimiento de comunidades, grandes superficies, centros escolares, hospitales, tratamiento de suelos. Disponemos de camareras de hotel. Garantizamos riesgos laborales y responsabilidad civil. Seriedad y profesionalidad desde hace más de 25 años. Recuerde, en limpiezas, Limpieza Sejarim. Llámenos al 93-328-4031. 328-4031.
Intenta vender su coche por internet y está cansado de ofertas absurdas. En Centro de Vehículos de Ocasión le ofrecemos la máxima tasación. Le pagaremos al contado y todo en cuestión de minutos. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugas de Llobregat 93-371-1000. Grupo Expo Fira. El viernes 20 de noviembre, ven a Casino Barcelona y revive los grandes guateques de los años 70 con Los Salvajes. Baila los grandes éxitos de los considerados Rolling Stones españoles y disfruta de una cena muy especial. El 20 de noviembre, ven a Casino Barcelona y no pares de bailar con Los Salvajes. Información y reservas en casino-barcelona.com. Plazas limitadas.
¡Abuelo! ¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotech y te oigo perfectamente.
Pero no se ve que lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotech me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotech.
Entra en audiotech.es o llama al 93 193 1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotech, 93 193 1396.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menta Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona, o llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menta Acuática.
Hoy visita nuestros estudios Antonio Ruiz, gerente de Masical. Antonio, voy a preguntarte algo que seguramente en los 20 años que llevas anunciando Masical, nadie te ha preguntado. La pregunta es si usas Masical en tu casa.
Yo sí uso Masical, y no solamente yo, Carlos. Sí. Te puedo asegurar que mis padres, mis amigos, mis familiares, porque para vender algo, desde el principio, cuando comenzamos a hacerlo, necesitábamos que probarlo no solamente yo, sino la gente que nos rodea, y comprobar que funciona perfectamente.
Y si como consumidor me pudieras dar una opinión, insisto, como consumidor, no como gerente, ¿qué me dirías?
Personalmente te diría que, por ejemplo, yo en la ducha no lo he notado, pero mi mujer sí. Y es que es cierto que a mí nunca me ha picado la piel, pero ella es más sensible, tiene la piel más delicada, sí. Y el producto le ha venido fenomenal. Yo lo que sí he notado es que en los electrodomésticos han durado más tiempo, más años, no se han estropeado con tanta frecuencia por culpa de la cal.
La caldera, que siempre se rompe, por ejemplo.
Claro, hombre, lo vas cambiando porque con los años los cambias, no porque realmente se estropeen, sino porque quieres hacerte con modelos superiores.
Entiendo. ¿Y ahora mismo tenéis alguna oferta interesante?
Ahora mismo tenemos la mejor de las promociones. Los que llamen al 902-107-109 por 99 euros que vale un Masical se van a llevar tres. Al precio de uno, y además los gastos de envío totalmente gratis.
Repite el teléfono, Antonio.
902-107-109 o también en www.masical.es, con S de Sevilla.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
Pròxima, i també intentem que sigui la ràdio més informada, 2:15 d'1. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. No han canviat gaire les coses. Ambient assolellat arreu de Catalunya, a una part de Catalunya, millor dit, especifico, a l'altra no tant. Hi ha, com cada dia, boira en els punts habituals, comarques de l'interior, i sobretot a la província de Lleida, una boira que no els deixarà pràcticament tot el dia els lleidatans, amb temperatures estables i alguna mica fredes en alguns punts, com ara els comentaris, 16 graus a Tarragona, 15 a Barcelona, 14 a Girona, però a Lleida i Andorra la Vella només 9 graus de temperatura. Cap problema al transport públic, xarxa viària, les habituals retencions que ja comentàvem a les 12, cua a l'autopista P7 a la Jonquera, fins a arribar a França, només hi ha un carril operatiu, s'ha de circular amb precaució per boira a la 2 entre Tàrrega i Montmaneu, amb visibilitat de 50 metres, i a l'autopista AP2 entre les Borges Blanques i Montblanc, tot això a la província de Lleida. Trobem retencions també encara a la P7 a Vandellós, comarques de Tarragona, direcció sud, un carril tallat per un accident d'un camió aquesta matinada que ha deixat anar càrrega i encara no l'han pogut enretirar, i en aquesta mateixa via, però s'han Cugat del Vallès, s'ha de circular amb precaució perquè hi ha un camió avariat que talla un carril. De l'actualitat, la mare del nadó nascut a l'Hospital de la Vall d'Hebron, desaparegut diumenge a les 4 hores de néixer, ha tornat a ingressar voluntàriament al centre, que no ha concretat les causes. Segons han informat aquest dimecres fonts hospitalàries a l'agència Europa Press, la dona se'n va anar després de demanar l'alta voluntària, però després va tornar a sol·licitar ser ingressada. Els Mossos han assegurat que mantenen la recerca del nadó, tot i que la mare no ha presentat la denúncia per la desaparició, però veuen que pugui no tractar-se estrictament d'un segrest. Podria ser que hagués desaparegut en altres circumstàncies, va afirmar el dilluns en roda de premsa el portaveu dels Mossos, Xavier Porcuna. La policia autonòmica s'ha coordinat amb la policia francesa i altres cossos de seguretat per si el pare de la criatura ha pogut travessar la frontera. No deixem de parlar de qüestions de la crònica negra, ja que els Mossos han desmantellat un punt de venda de cocaïna a Santa Coloma de Gramenet i han detingut 3 homes, els quals han ingressat ja en presó, i una dona que ha quedat en llibertat, acusats de distribuir aquesta substància per aquest municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona. La policia no coneixia la rutina del grup i el seu punt de venda mai era el mateix, ja que ho acordaven amb els clients per telèfon.
Gràcies, Carles. D'aquí 25 minuts, més notícies, més actualitat. Ara mirarem el Twitter, @elmaticope. Ho deien des que hem començat el programa, la tendència que avui doncs és protagonista és Saint-Denis, la zona, el barri francès, on la policia francesa ha portat a terme l'operació antiterrorista que ja ha finalitzat, però i que ens han explicat, com no, minut a minut els companys dels serveis informatius i també Carlos Herrera a través del seu programa. Us puc dir, per exemple, que l'última hora que arriba des de Saint-Denis seria aquesta: los detenidos en la operación de Saint-Denis preparaban un atentado contra el barrio de la Défense, que és un dels barris parisins, i el que us deia abans, ja està tancada, ha acabat l'operació antiterrorista de Saint-Denis, i poca cosa més. Vull dir, si voleu més informació, no estaré aquí jo explicant tot el que s'ha fet, que és moltíssim, i que els serveis informatius de la cadena COPE us explicaran, us han explicat el detall a partir, doncs, cada hora, a partir de la una. Hi ha altres tendències, òbviament, més alegres, com la que apareix cada dia, que ens desitja un bon dia, i avui més que mai, no avui, sinó últimament, convé, no?, que ens desitgem mútuament un bon dia, el feliz miércoles, no? Doncs, per cert, Albert Rivera, també és tendència, perquè diu que proposa el candidat de Ciutadans a les eleccions nacionals del pròxim 20 de desembre. Albert Rivera proposa una taula salarial nacional que elevaria el salari del president del govern a 78.000 euros anuals, de 78.000, que és el salari actual del president del govern, a 300.000. Bé, això és un dels comentaris, que una de les tendències que hi ha també a Twitter. 12:38.
Les notícies, les entrevistes, els professionals, les xarxes socials, Tot al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Aquí están los minutos que dedicamos al Bufete Rojas y aquí está la abogada, la letrada Marielba Rojas. Marielba, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Vamos a aprovechar el tiempo y déjame que te haga una primera pregunta. ¿Cuáles son los conflictos habituales que se producen en las herencias, que es vuestra especialidad?
Bueno, pues los conflictos se suelen producir en el reparto de los inmuebles. Quiero decir, el reparto de los pisos, de los aparcamientos, incluso de las casas del pueblo. Suele haber desacuerdo entre los herederos en el destino de los inmuebles, porque unos quieren vender, otros quieren arrendar, otros quieren usarlo incluso sin pagar, en perjuicio de los demás hermanos, claro. Piensa que para vender, previamente hay que tasarlo, y los herederos no se ponen de acuerdo en quién elegirá el tasador, o la empresa que va a gestionar la venta o el arriendo, o en quién va a pagar el IBI, quién va a pagar a la comunidad de propietarios mientras se vende. Discuten incluso por el alta o baja de los suministros.
Cierto es. Otro punto de conflicto, Marielba, lo encontramos en el reparto de las joyas y muebles de la casa, ¿no?
Sí, suelen producirse conflictos porque no se ponen de acuerdo en el valor que tienen, ni siquiera en elegir al tasador.
Por tanto, ¿soluciones que hay para evitar estos conflictos?
Bueno, la solución o las soluciones deben estar en el propio testamento, porque el testamento es un documento fabuloso para prevenir, para evitar los conflictos que se producen habitualmente en el reparto de los inmuebles que vienen de las herencias, y evidentemente hay que aprovecharlo.
¿Y en los testamentos que hacéis ahí en el despacho, en el bufete Rojas, tenéis en cuenta esto?
Por supuesto, siempre ayudamos a hacer un buen reparto.
Bueno, pues ya lo sabes, si queréis algún buen consejo, llamad a Marielba Rojas, Bufete Rojas. Te digo el teléfono, 93246-6096. Está en la calle Caspe 37, segundo tercera de Barcelona. Bufete Rojas, recuerda el teléfono, 93246-6096. Y en internet, www.bufeterrojas.es. Muchísimas gracias. Hasta
a
luego.
A ti, Pepe, hasta luego.
De COPE.
El cap de setmana, aquest dissabte, els carrers de la població barcelonina de Ripollet s'ompliran per la nit de zombis.
Sí, sí, aquells participants que s'han inscrit a aquest joc real, doncs hauran de córrer com uns 20 quilòmetres a les zones i els espais més emblemàtics de Ripollet, i els supervivents d'aquesta localitat de Ripollet doncs hauran de córrer.
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Darling, darling, you know that we are sold out. This is fading. But the band plays on now.
De vez en cuando aparecen encuestas, estudios, que yo creo que vale la pena pues pararse un momentito y escucharlos, cosa que te pido yo ahora mismo. Fíjate qué encuesta tan interesante. El 69% de los ciudadanos de este país usamos perfume por lo menos una vez a la semana, más que en ningún otro país. Después, los más perfumados son los polacos. A continuación, los franceses. Y cierran este ranking los norteamericanos y los chinos. Los chinos, pues al parecer, para ellos el perfume pues debe ser como, no sé, como algo maligno, porque solo el 2,6% lo usan. Pero esto es bueno, ¿no? Que el 69% de los españoles usemos pues perfume por lo menos una vez a la semana, ¿no? Esto es bueno, nos perfumamos, nos gusta ser gente perfumada, gente con buen olor. Pero en cambio, la otra cara de la moneda, en esta misma estudio, esta misma encuesta, que ahora os diré quién la ha hecho, resulta que cuidamos muy poco nuestra higiene bucal, pero poquísimo, y eso pues yo creo que no está bien. Ahora os digo quién ha hecho la encuesta. Para ello tengo que saludar a Javier Sánchez, que es director de la consultora Kantar Wall Panel, que creo que son los culpables, Javier, de esta encuesta tan perfumada. Buenos días, Javier.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Oye, ¿por qué somos, presumidos o que nos duchamos poco y compensamos con el perfume?
Bueno, somos presumidos. Se podría decir que ocupamos la cuarta posición, empatados con Inglaterra, en cuanto al número de productos diferentes que usamos en nuestra rutina de higiene y belleza. Con lo cual, se podría decir que sí, que somos Somos acicalados.
Somos acicalados. Oye, pero cuando hablamos de productos, ¿de qué está? Hablamos no solo perfume, hablamos de todo tipo de productos de cosmética,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. De media, nosotros decimos que de media un español utiliza 7,2 productos diferentes al cabo de la semana.
7,2.
Sí, se dividen en dos grupos. Hay unos básicos que son el gel de ducha, el champú y la pasta de dientes y el desodorante.
Lo típico, ¿no?
Claro, lo típico que son estos cuatro que serían en la rutina más habitual. Y luego hay otros que van variando en función de la edad o del sexo, ¿no?
Uh-huh.
Pues puede ser maquillaje, pueden ser fragancias o cremas faciales o afeitado. Uh-huh. Depende del target.
7,2 productos, pero me imagino que ese 7,2 son de mujeres o hombres y mujeres, tanto unos como otros.
Sí, este es un promedio y se mantiene más o menos por tal. La única diferencia es que en el hombre incorpora el afeitado y sobre todo la fijación capilar, ¿no? Uh-huh. Las gominas, las telas y tal.
Sí.
Y las mujeres son más de cremas faciales y fragancia y maquillaje.
Bueno, y estamos, ese 7,2 de productos que usamos habitualmente, ¿eso nos coloca en el primer lugar del ranking mundial?
No, nos coloca en la cuarta posición.
Ya.
Estamos empatados con UK y por delante hay países mucho más acicalados. Está, por ejemplo, Brasil.
Sí.
o Polonia, que son países que cuidan mucho más la imagen. Pero sí que es verdad, como tú introducías,
sí,
que hay China, que en ese ratio de productos utilizados solo tiene un 5,4.
Ya, poquito. Bueno, poco a poco, ¿no? Todo llegará. La sociedad china está en evolución constante, ¿no? En crecimiento constante, ¿no? Y conforme van descubriendo este tipo de productos. Por cierto, ¿habéis analizado en el estudio la calidad del producto que se usa o no?
Hemos utilizado algunas preguntas actitudinales para entender un poco qué les preocupa a nivel motivacional.
Sí.
Sobre todo hay tendencias de moda que sobre todo nos indican que cada vez hay más preocupación por la cosmética natural.
Sí.
Y los usuarios cada vez pues dan más importancia a la composición de los ingredientes de los productos, específicamente en belleza, no tanto en higiene. En higiene quizá lo que son geles de baño igual está más... digamos banalizado, pero sí, lo que es cosmética todavía hay una relevancia importante por parte de las marcas.
Muy bien, es decir, pero poco a poco nos preocupamos para saber qué hay detrás de cada marca, ¿no? Y de cada precio, ¿no? Eso es importante, ¿no?
Sí, 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 sobre todo también porque hay un debate, ¿no? Y es hasta qué punto un poco las modas de cosmética natural o estas ciertas tendencias que van surgiendo, hasta qué punto es una elección del consumidor o es algo impuesto por la industria, porque sí que estamos viendo que hay un boom de tratamientos específicos que pasamos del antiarrugas clásico hacia el antimanchas, el elasticidad, el resiliencia, la inmunidad, o sea, productos con beneficios específicos dirigidos a un beneficio muy concreto.
Sí.
Y es cierto que pues parece que cada vez somos más conscientes de cosas que nos pasan en nuestra piel, pero también es culpa de que nos bombardean, ¿no?, con sí, beneficios cada vez o necesidades no cubiertas en busca de, claro, de el nicho que sí, nos pueda preocupar.
Necesidades que no tenemos, pero que la publicidad, la comunicación nos crea esas necesidades.
Exacto.
Por eso hay que ser inteligente, hay que saber filtrar, hay que saber elegir, hay que estar bien informado en definitiva. O simplemente ser curioso, ¿no, Javier? Ser un poco de curiosidad, a veces se solventa todo eso, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, ya digo, cada vez más nos están declarando que les importa la composición de los,
claro,
ingredientes y buscan,
uh-huh,
¿no?, la mejor alternativa para su piel.
Oye, y la cara B está en el tema de la higiene bucal. ¿Qué pasa?
Sí.
¿No nos cepillamos los dientes? ¿Qué ocurre con este país? ¿Le tenemos miedo a los dentistas? A ver, cuéntame.
No, a ver, básicamente, hay una cara buena y una cara mala dentro, uh-huh, de la higiene bucal. La no tan positiva es que es verdad que hay un 6% de españoles que se cepillan los dientes menos de una vez a la semana. Es decir, no tienen el hábito, no lo tienen en su rutina. Y la mayor parte de ellos es que declaran que no les preocupa.
Yeah.
Entonces, el tema el tema está ahí. Sin embargo, los que se cepillan, que aunque es verdad que es la tasa más baja de todos los países analizados, pero sigue siendo un 94% de la gente se cepilla, gracias a Dios,
sí,
los dientes. Entonces, básicamente esto es que lo hacen en un promedio de 2 veces al día.
Uh-huh.
Y está lejos de esa recomendación que conocemos de 3 veces.
Sí, sí, sí.
De momento, la frecuencia media es de 2 veces al día. Eso sí, en España también nos, digamos, repartimos el uso mañana, después de comer, y noche. No tanto es solo por la mañana o por la noche, sino que también introducimos el después de comer.
Muy bien.
En nuestra higiene bucal.
Oye, habéis preguntado el tema en vuestra encuesta, en vuestro estudio, que es muy, muy realmente interesante. Por cierto, si alguien quiere, tiene más curiosidad y quiere saber más, vuestra agencia, vuestra consultora, Kantar World Panel, ¿podemos acceder a ese estudio con todos los datos a través de Internet o no?
En la web, en kantarworldpanel.com,
¿sí?
Encontraréis información un poco más extensa acerca de este documento.
No,
sí.
Me parece muy interesante. No, te decía el tema, no sé si habéis preguntado por el tipo de cepillo de dientes que se utiliza. ¿El eléctrico es ya algo común entre la sociedad española o no? Todavía estamos con el manual, arriba y abajo, para atrás y para adelante.
Sí, el manual es lo clásico.
Sí.
Digamos que nosotros preguntamos de forma constante y de esa manera podemos traquear el cambio en el comportamiento, y lo que sí que estamos viendo es que poco a poco pues el cepillo manual va reduciendo su presencia y gana el eléctrico, pero le queda mucho, ¿eh?
Le queda mucho,
al,
¿no?
Al eléctrico le queda mucho.
Los dentistas parece que están apostando finalmente por el eléctrico, pero bueno, poco a poco. Ha sido un placer, Javier, comentar contigo un poquito pues este estudio, muy interesante, porque no solo son las cifras, sino que hay lo que hay todo detrás, los cambios de comportamiento, cómo somos,
sí,
aquí, cómo son allá, es realmente interesante. Javier, gracias, un abrazo, felicidades.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Javier Sánchez, director de la consultora Kantar World Panel. En la página web de esta consultora tenéis todos los datos sobre este estudio, que creo que vale la pena consultarlo, ¿no? Porque dice mucho de cómo somos.
Al matí, COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
No sé muy bien a dónde voy.
Matí, COPE, Catalunya i Andorra. Segurament, si jo us parlo del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, vosaltres automàticament us vindrà la imatge al cap, doncs, del Tom Manta, dels nois de color, dels nois negres, doncs, corrents, amb les seves mantes recollides amb aquella corda, amunt i avall, amagant-se al metro o als trens, a les estacions de tren de Barcelona. O també us vindrà al cap la informació que us donàvem, crec que va ser ja fa uns dies, de l'actuació concreta dels Mossos d'Esquadra al Port Vell de Barcelona, on havien anat a parar, doncs, la majoria de venedors per fugir, entre cometes, de la pressió policial. En fi, ja esteu situats, no? Ja sabeu de què us parlo. Pues ara el que voldria és presentar-vos el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, que, si no me fallan los datos, creo que se constituyó pues la primera semana aproximadamente del pasado mes de octubre de este año 2015. Y Ulises Flores pertenece a ese sindicato. Ulises, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, buenos días. Sí, efectivamente fue el 10 de octubre.
El 10 de octubre.
La presentación pública del sindicato.
Ulises.
Buenos días.
Buenos días. Ulises, cuéntanos, ¿por qué se crea ese Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes? ¿Qué necesidad os lleva a la creación de ese sindicato?
Bueno, en primer lugar, el reconocimiento como trabajadores. Nosotros sabemos que en el mundo, no solo aquí, sino en el mundo, lo que más hay es trabajadores no formales. Y es una fuerza de trabajo que está generando riqueza en muchos países, en muchas ciudades, pero que por desgracia se discrimina o no se le considera, ¿no?, como una parte importante en la construcción de estos países. Y pasa lo mismo en España. Y si a esto le sumamos que la población mayoritaria de este sindicato es población africana, población inmigrante, y ahora mucha gente de Pakistán, de Bangladesh, de la India, pues se suma con un tinte también de carácter racista, que lo que hace es invisibilizar muchas de las actuaciones policiales que han generado pues digamos, luxaciones, algunas piernas rotas y algunos abusos policiales que normalmente quedaban, digamos, bueno, nadie se enteraba. Y el sindicato es un intento por darle voz a toda esta gente que lo único que busca es sobrevivir y tener unos cuantos euros para poder comer y pagar el alquiler y mandar a sus familias. Entonces el sindicato se instaura con la idea de denunciar abusos, racismo, discriminación, persecución policial y en una medida también importante buscar maneras legales para que la gente pueda vender y, si es necesario, bajo los requisitos que se nos piden.
Ulises, tú sabes que se ha acusado a los manteros de que tras ellos se esconde una mafia. Vosotros lo habéis desmentido en más de una ocasión, ¿no?
Sí, nosotros, y la policía lo sabe perfectamente. Si de verdad existiera una mafia, la policía ya hubiera detenido a la mitad, bueno, al 80% de los manteros, y sabemos que ganas no le falta, pero bueno, para eso hay que buscar argumentos, tenemos que tener pruebas, y esas pruebas no existen, ¿no? O sea, para que alguien pueda decir que hay una mafia, tiene que haber una investigación seria, formal, con argumentos, con, bueno, insisto, que pueda comprobar eso.
Yeah.
Si así fuese, ya estuviera, todos los manteros estaríamos en la cárcel.
Ulises,
no es así. Y si no es así, no es porque no quieran, ¿eh?
Ya. Sí. Ulises, se pide desde el nuevo Ayuntamiento de Barcelona, con la nueva alcaldesa Ada Colau al frente, ella pide que se regularice, que se legalice, que se normalice la situación. ¿Eso es posible? Porque, claro, estamos hablando de personas que la mayoría, no todas, no quiero decir todas, pues no tienen documentación y quizá los productos que se están vendiendo son productos de origen, pues, desconocido, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿es posible normalizar, legalizar eso?
Nosotros creemos que si existiese la voluntad política y la participación y una mesa de diálogo con todos los actores, incluyendo, por supuesto, a los vendedores, a los pequeños vendedores, a las autoridades y a los comerciantes ambulantes, se podrían llegar a acuerdos. Evidentemente, el sindicato lo que está buscando son salidas, que se nos dé también un periodo, un plazo y propuestas para hacer, digamos, esa transición. Evidentemente, se tendrá que dejar de vender productos ilegales, como le llaman,
uh-huh.
Pero para eso tendrá que haber una alternativa, un periodo, pues se pueden vender productos africanos, productos de otro tipo, ¿no? Alimentos, o hacer una infinidad de iniciativas que se podrían llevar a cabo, pero eso tiene que ir de la mano de la gente, de las autoridades también, para ayudar a regularizar, a legalizar, ¿no? En eso hay toda la voluntad para hacerlo.
Ulises, que ha sido un placer hablar contigo, conocerte, y que vamos a seguir hablando porque el tema obviamente es un tema abierto, muy abierto, y que hay que ir, como dices tú, pues poco a poco, a ver qué pasa. Gracias, un abrazo muy grande, buenos días.
Hasta luego. Días.
Ulises Flores, Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Bien, buenos días.
No paramos de aportar cosas a la actualidad. Mira, me encontré un estudio hace un par de días.
Ajá.
Que me llamó la atención. Reducir la flora intestinal puede combatir la obesidad.
Reducir la flora intestinal.
No. Puede combatir la flora intestinal. Y yo digo,
así a grosso modo como titular.
Esto viene de Londres. Yo digo,
que tú me lo expones.
Me lo guardo. Digo, se lo presento a la doctora Torrejón para que ella lo analice.
La flora intestinal es muy necesaria para que se produzcan, bueno, pues los intercambios que se tienen que producir a través de la membrana y de la pared del intestino. Y al contrario, la alteración de la flora intestinal, pues puede generar, por ejemplo, cuadros de estreñimiento crónico. Y el cuadro de estreñimiento crónico, evidentemente, no influye favorablemente, por ejemplo, en el sobrepeso, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual no, yo creo que esto más bien es un Illuminati.
Sí, bueno.
Que le ha dado por ahí y ha sacado el titular, pero la flora intestinal, yo siempre digo una cosa, la madre naturaleza nos ha hecho con una serie de cositas,
sí,
para que estén ahí,
claro.
Y si están ahí es por algo.
Entonces, no sobra nada.
Hubo un premio Nobel que dijo que el fármaco que se tenga que crear de aquí a 50 años ya lo tenemos nosotros, somos la mejor farmacia,
claro.
Lo tenemos todo en nuestro organismo.
Sí señora. Bueno, Carmen,
aprovechando esta
historia
que pasamos por Cuenca,
sí, a ver, combatir la obesidad, estamos a 18 de noviembre, o 17, ¿qué estamos? 17,
18. 18.
Estamos el 18 de noviembre. Ya hemos visto el anuncio de Justino, de la Navidad, de la lotería, es decir, que ya estamos, ya hemos entrado
ya
en la carrera navideña.
Los polvorones.
Entonces, ay Dios mío, los que están haciendo dieta, ya se desesperan.
¿Qué va a pasar en Navidades? O claro, la persona que, por ejemplo, está animada y dice, no, yo quiero empezar, pero claro, vienen las Navidades, ¿qué es lo que hago? Yo les digo, empezar ya. Mira, nosotros trabajamos con el objetivo del mantenimiento de la pérdida de peso, es decir, nuestro éxito realmente está en ayudar a muchísimas personas que el peso que han perdido con nosotros luego lo mantengan muchos años. Y para eso tienen que pasar por Navidades, por verano, por puentes, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo a las personas que hoy por hoy tienen la idea de hacer un tratamiento de pérdida de peso, les digo, no lo duden, empiécenlo la semana antes de las Navidades. No pasa nada, porque ¿qué hacemos nosotros en Navidades? Nosotros en Navidades le damos vacaciones a los pacientes, igual que a los niños en el cole. Y en esas vacaciones, ¿qué le decimos? Mira, tú vas a hacer las mismas Navidades que hace el resto de tu familia, te lo dejamos que te lo saltes el 24, el 25, el 26, el 31 y el 1. Ahora, eso sí, no nos podemos sentar a la mesa a las 12 del mediodía y levantarnos a las 9 de la noche, porque eso no está escrito, no hay posibilidad, ¿no? Pero todo lo que sea utilizar el sentido común, poder comerme los canelones, poderme tomar el turrón, lo podemos hacer. Nosotros combatimos la obesidad desde la causa. Y la causa significa que cuando una persona desencadena y ha creado un problema de obesidad es porque hay unos hábitos incorrectos mantenidos, claro, durante mucho tiempo. Sí. Nosotros hacemos ese impasse no traumático, ese cambio de hábitos, pero no solo, aumentándole el resultado, ayudándole y quitándole, como tú decías el otro día, las piedras en el camino, remodelando el cuerpo y haciendo que ese resultado dure muchos años.
Y haz el favor de no buscar excusas, porque las excusas para ti seguro son el calendario, son las fechas rojas del calendario.
Que no la tenga.
Pues no mires el calendario.
No, es posible. Es más, hay a quien hasta pierde un poquito de peso en Navidades.
¿Sí? Sí, bueno. 93-414-3631. Ahí tienes el teléfono de Carmen, de todo su equipo, de la doctora Torrejón, de Starbene, de toda confianza. 93-414-3631. Cuando la llames, le dices, es que lo ha dicho Pepe. Digo, pues, Pepe claro, no, lo ha dicho la COPE. Pepe no es nadie.
Pepe 93, Collado de la COPE.
93-414-3631. Gracias, Carmen.
Un abrazo.
Hasta el viernes.
Hasta luego.
Adiós. Ara us deixo amb l'actualitat, les notícies que arriben com no a la una i tenim encara un munt d'històries que explicar-te. Adiós, Carmen, adiós. Notícies.
La una, les 12 en Canàries.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Dos muertos y siete detenidos. Es el balance de la operación antiterrorista desarrollada en las últimas horas en Saint-Denis, cerca de París. Ya se han identificado, además, a las 129 víctimas mortales de los atentados del viernes. Buscamos los últimos datos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El fiscal de la República, François Mollat, ha ofrecido un primer balance del asalto. Primero han detenido a tres terroristas en el apartamento que asaltaban. Después, una mujer ha muerto tras activar su cinturón de explosivos. A continuación, ha fallecido un hombre por impactos de bala y granadas. Y finalmente, otros dos terroristas que intentaban esconderse tras unos escombros han sido arrestados. Esto significa que al menos 14 terroristas estarían implicados en los atentados de París. Los siete que se inmolaron el pasado viernes y los siete neutralizados hoy. El fiscal ha indicado que esta operación estaba dirigida a localizar al supuesto cerebro de los atentados, Abdelhamid Aboud, pero no ha facilitado identidades.
Tras los atentados de París, la Comisión Europea propone endurecer la legislación para la adquisición de armas. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
El problema es que hasta ahora no hay un modo de actuar europeo conjunto y alguien al que se le prohíbe adquirir un arma en un país puede moverse a otro de la Unión Europea para comprarla. A eso se añade que algunas armas desactivadas pueden pasar fronteras al no ser consideradas ya como armas, sino como chatarra, o que armas de coleccionistas acaban en manos de la delincuencia. Esos son los puntos a los que la Comisión Europea quiere hacer frente. Además, también se ha comenzado a trabajar en un plan de acción para combatir la adquisición de explosivos en el mercado negro o para controlar las armas que vienen de los Balcanes.
Mientras en España, Mariano Rajoy ha vuelto a hablar en las últimas horas con los principales líderes políticos sobre la lucha contra el terrorismo del Daesh. Alberto Escalante.
El presidente ha llamado en concreto a Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias y al Lendakari Urkullu y les ha explicado el compromiso de España de colaborar en todo momento con con Francia y los motivos por los que se decidió a mantener el nivel 4 de alerta reforzado en nuestro país. Rajoy les ha trasladado su intención de mantener a todos los partidos unidos contra el terrorismo yihadista. Por eso les informará en todo momento de cualquier novedad que se produzca en este ámbito. En las próximas horas, el gobierno hablará con el resto de fuerzas parlamentarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, gobernado por el PSOE, retira del Salón de Plenos el crucifijo. Aparta además a un lado el busto del rey. COPE en Mallorca, Cristina Requena.
El busto del rey y el crucifijo del Santo Cristo, datado de 1938, ha dejado desde hoy de presidir la sala de plenos del Ayuntamiento de Palma. El equipo de gobierno, formado por socialistas, nacionalistas y Podemos, ha decidido redecorar la sala, ha retirado la cruz y ha situado el busto del rey en un lateral encima de las banderas oficiales. Ahora el frontal del salón de plenos pasa a estar presidido por el alcalde, que tendrá detrás los retratos de 8 de los 150 hijos ilustres de Palma, como el exalcalde republicano Emili Darder. El PP ha criticado la decisión porque la considera una falta de respeto.
Sabido que se va a jugar y que él lo va a jugar, ahora la gran duda del Barça, con vistas al clásico del sábado, es si Leo Messi será titular. Bueno, la respuesta es, Alcalá,
de momento,
a que Messi, no tiene respuesta.
No hay respuesta todavía, no hay respuesta y creo que no lo sabe ni el propio Leo Messi. En todo caso, para intentar buscar alguna pista, acudimos al entrenamiento del FC Barcelona, que acaba de finalizar. Messi estará en la convocatoria, pero preguntamos, ¿titular o para el banquillo? Informa Silvia Ortiz.
Las sensaciones de Leo son buenas, hoy sexto entrenamiento completo, la decisión de si será titular dependerá de las sensaciones que tenga de aquí al sábado. Más complicado parece para Iván Rakitic, que ayer no pudo participar en el partidillo de entrenamiento, tampoco ha dado pistas hoy Luis Suárez, que acaba de hablar en rueda de prensa, ha dicho que ha visto a Messi entrenando bien y que siempre es decisivo, ya sea de titular o saliendo desde el banquillo.
Como lo dije, Leo es un jugador que marca la diferencia el partido que sea, ya lo todo el mundo lo tiene claro. No sabemos todavía si va a jugar desde el inicio, si va a estar en el banquillo, si no sabemos nada todavía de eso. Sí lo ha demostrado en el Calderón, ¿no? Que entró, es un jugador decisivo, que entró y en 30 minutos nos hizo ganar 3 puntos.
¿Duda Messi para el equipo titular o no en el FC Barcelona? En el Real Madrid, despejada la duda en la portería, va a jugar recuperado Keylor Navas. La incógnita es en la delantera el francés Karim Benzema. Por otra parte, en cuanto a la seguridad del partido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho esta mañana que a día de hoy el clásico se juega, según está previsto, sábado 6:15 de la tarde, eso sí, reforzando la seguridad.
A día de hoy no nos planteamos la suspensión de ese partido, sin perjuicio de que evidentemente si hubiera datos objetivos que desde el punto de vista de la seguridad aconsejaran, pues la suspensión de ese partido se haría.
Esta tarde, ese encuentro Real Madrid Fútbol Club Barcelona será declarado de alto riesgo, como siempre en los últimos años, por la Comisión Nacional Antiviolencia.
Gracias, Alcalá. La 1:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una transfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
El negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Saludos, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos buenos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevíbete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga Glo Glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Una 6 minuts, ja coneixem l'actualitat al món, a Espanya, i ara ens interessen les notícies més pròximes, les notícies aquí a Catalunya, notícies que ja estan preparades per alcaldes Carles Osada, el cap d'informatius de COPE Catalunya i Andorra. Carles, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis. Ambient assolellat a una part de Catalunya, a l'altra molta boira, sobretot comarques de l'interior i les de Lleida, en què hi serà tot el dia present, temperatures sense canvis, 18 graus a Tarragona, Barcelona i Girona, 11 a Andorra la Vella, 9 a Lleida, cap problema al transport públic, xarxa viària, les situacions habituals de tot aquest matí, a l'autopista P7 a la Jonquera hi ha cua fins a la frontera amb França, només un carril habilitat. Precaució si heu de circular cap a les comarques de Lleida, boira a la 2 entre Tàrrega i Montmaneu, visibilitat només de 50 metres, i també boira a la P2 entre les Borges Blanques i Montblanc. Retencions encara a la P7 a Vandellòs, Tarragona, direcció sud, un carril tallat, i també en aquesta mateixa via, però s'han cogat, precaució perquè hi ha un camió, a veure, hi ha talla carril, un camió que encara no ha estat en retirat. Atenció a la gent de Granollers i Mollet, ja que el programa de detecció precoç de càncer de colon impulsat per la Generalitat, per el Departament de Salut, i destinat a persones entre 50 i 69 anys, arriba aquest novembre a Granollers i Mollet del Vallès. Aquest programa ofereix la possibilitat de fer cada 2 anys i de manera gratuïta un test immunològic per detectar sang oculta en els excrements i no apreciable a simple vista. I el Gremi d'Hotels de Barcelona i la Fundació IRES impulsen una campanya solidària, es diu Hotel Invisible, per ajudar a persones en risc d'exclusió, a través de la qual ja han recaptat 12.000 euros. L'acció consisteix a reservar de manera simbòlica una habitació en què mai voldria dormir, però en la qual hi ha persones que dormen, com l'habitació de les joguines trencades, com la de contra la violència infantil, o l'habitació al ras contra la pobresa. Aquesta és una iniciativa del Gremi d'Hotels. El preu de l'habitació per nit és de 3 euros, tot i que cada persona pot escollir el preu que vol pagar.
Ahir va ser una de les històries que vam explicar aquí al matí. Gràcies, Carles.
Fins ara.
Fins ara. I mirem el Twitter, @elmaticlub. Òbviament continua la tendència i tota l'atenció posada en l'operació que ha fet la policia francesa al barri de Saint-Denis, que ja ha acabat, i en la que doncs han mort doncs dos terroristes, i es destaca també la mort d'un gos policia que s'està convertint d'alguna manera doncs en l'estrella, entre cometes, òbviament, perquè no podem frivolitzar ni hem de frivolitzar una qüestió com aquesta, però un gos policia de la policia francesa, que es diu Diesel, doncs està sent el gran protagonista. Veiem aquí la seva fotografia, que ha mort mentre els artificiers, la policia francesa, doncs ha participat en aquesta operació antiterrorista, com us dic, al barri de Saint-Denis, al nord de l'estadi de futbol parisí. La 1:10, ara tenim una visita interessant, perquè si tu tens una hipoteca i aquesta hipoteca no veus que sempre pagues el mateix, mentre el teu veí o el teu amic doncs cada vegada paga menys, perquè els interessos de la hipoteca baixen, vol dir que tens una hipoteca amb una clàusula maligna, la clàusula sol. Atenció, perquè parlem d'això amb el nostre convidat ara. Volem saludar al Matí Cope Catalunya i Andorra l'economista Xavier de les Heres. Xavier pertany al bufet d'advocats i economistes ubicat a Rambla Catalunya 124, 5è, 2a Rambla Catalunya, tocant a Còrsega. Irujo Garrido de las Heres és un despatx dedicat a resoldre tota mena de conflictes jurídics i també econòmics que els seus clients, vosaltres, per exemple, li podeu plantejar. Atenció, perquè la primera visita és totalment informativa i gratuïta. Xavier de las Heres és economista. Xavier, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Primer et demanaria res, 20-30 segons, que presentessis el teu despatx d'advocats. Està a prop de la còpia aquí a Barcelona, està a Rambla Catalunya 124, Rambla Catalunya Còrsega.
A veure, nosaltres toquem tots els temes, diguéssim, que són a nivell de jurídic d'advocats. Portem temes penal, civil, mercantil, tots els temes. El que passa que, bueno, hi ha uns temes, diguéssim, ara que estan més d'actualitat, com podria ser el de les clàusules sol. Hem tocat molt temes de preferents, també. Vull dir, clar, coses una mica que és el que et demana el mercat.
Efectivament.
Però nosaltres ho toquem tot.
Caldria explicar, perquè, clar, el que està afectat per una clàusula sol ja sap el que és, no?, perquè ja s'ha espavilat, però el que no està afectat ha sentit a parlar, però expliquem què és la clàusula sol i com està afectant a moltes persones que van signar una hipoteca.
Sí. Clar, dius que el que està afectat normalment ja sap de què va.
O no.
Però és sorprenent, perquè hi ha molta gent que té la clàusula sol i no ho sap. I llavors ens venen i ens diuen, no, és que jo el que he notat és que la meva hipoteca des de fa molt temps que està, que ni puja ni baixa. Dius, el tipus d'interès ha anat baixant, si no tinguessis clàusula sol, la teva hipoteca tindria que haver anat baixant també, i cada cop hauries d'haver anat pagant menys. Si tens la clàusula sol, això no passa. perquè et fiquen un mínim, diguéssim, per exemple, un 3,5, i el teu tipus d'interès, si és a l'Euribor, per exemple, que ara està al 0,13 més 1, hauria de ser 1,13. Si tens el mínim del 3,5, de 3,5 ja no baixarà. I llavors el que veu la gent, simplement, és de dir, bueno, és que fa molt temps que estic pagant el mateix. Tampoc no és que et suposi cap gran alteració sobre el que tu estàs pagant cada mes, però... al final resulta que estàs pagant potser 200 o 300 euros de més cada mes.
Que són diners, eh?
I això per l'economia domèstica, doncs, lògicament, es nota, i molt.
Davant d'aquesta situació, què poden fer? Vull dir, una persona descobreix, per fi descobreix, se n'adona, que el seu interès és variable, però no varia, que paga cada mes el mateix, mentre el veí, l'amic, el parent, doncs, cada mes paga menys perquè les hipoteques baixen, i diu, un dia jo estic afectat per la clàusula sol. Us truco a vosaltres, després us donaré el telèfon d'Irujo Garrido de la Heres, al despatx d'advocats de Barcelona. Us truca a vosaltres i com els podeu ajudar? De quina manera?
Aviam, nosaltres el primer que fem és revisem l'escriptura de la hipoteca. Nosaltres els atenem, no els hi cobrem res, simplement venen allà i mirem a veure si realment tenen alguna cosa en la hipoteca, com pot ser la clàusula sol, i si detectem que tenen aquesta clàusula, llavors ja es pot començar a fer la reclamació, diguéssim, o obrir la negociació primer amb el banc, a veure si es pot arribar a un acord, que la treguin. El que passa que una cosa que està més difícil ara mateix és que tornin els interessos que han estat pagant de més. És relativament senzill, de fet hi han hagut bastants bancs que ja ho han fet des de que va sortir una sentència al maig del 2013, que bancs com el BBVA doncs ja van treure la clàusula, però n'hi ha hagut algunes altres entitats que encara no les han tret. I llavors, sí, això va ser una sentència que d'alguna manera és una mica curiosa, perquè el que van dir és que sí que és cert que les clàusules sol són abusives, per tant són nul·les, però van considerar que no s'havien de retornar tots els interessos des de l'inici per no perjudicar el sistema financer espanyol. És a dir, no és per un motiu de justícia, de dir, no, és que la seva clàusula a partir d'aquesta data és vàlida, i abans no, diuen, és nul·la, però no li podem tornar tots els interessos des de que les van signar, perquè diguéssim que quebraria el sistema bancari. Bueno, s'hauria de veure què passaria, suposo que el banc hauria de fer algun altre petit rescat o el que fos, però... En canvi, sí que deixen que es perjudiqui el consumidor. El que diem, una persona que està pagant 200 o 300 euros de més cada mes, en aquest no li torna tot aquest esforç que ha fet.
Per tant, jo crec que, si m'ho permet, Xavier, el missatge final seria, si alguna persona que s'escolta està afectat per la clàusula sol i d'una vegada per totes diu, jo vull que em tornin els meus diners, perquè són els meus diners, i he estat pagant durant molt temps uns interessos que no havia de pagar, què fa? Què ha de fer? Us truca? Arriba al vostre despatx? Què fa exactament? A veure.
Sí, a veure, l'ideal és que truquin al nostre despatx, demanin una cita, llavors els atendrem, que vinguin amb l'escriptura a la hipoteca, revisarem i comprovarem que tinguin aquesta clàusula, i a partir d'aquí els expliquem com funciona el procediment de la reclamació amb el banc.
I li donem esperances?
Sí, home, i tant, a veure, o sigui, que li tenen que treure la clàusula, això a tots els efectes serà així. Que tornaran els interessos que s'han pagat de més des de maig de 2013, segur, perquè és el que ha dit el Suprem.
Ara, si us dono el telèfon per si voleu consultar sobre la clàusula sol o qualsevol altre tema relacionat amb el dret, qualsevol problema que tingueu, el telèfon dels amics d'Irujo Garrido de las Heras és 932-380-581, diré una altra vegada, 932-380-581, i si voleu fer una visita, el despatx està a Rambla Catalunya 124, 5è segona, està molt a prop de la COPE, està a l'alçada de Rambla Catalunya, Còrsega. Xavier, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Tornem a parlar, perquè avui el tema de la clàusula sol és un, però n'hi ha les preferents, etc. Els interessos o les comissions, etc. Gràcies, Xavier. Exacte. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Bon dia. Bon dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir.
Doncs ja sabem una mica més, la 1:16 minutets, això és el matí COPE Catalunya i Andorra, ja sabem una mica més què fer, no?, si la teva hipoteca té això de la clàusula, que dic jo, maligna, no?, la clàusula sol, que algunes entitats estan retirant, d'altres no, i algunes els hi ha de...
d'apretar una mica, no?, perquè te la retirin i et tornin els interessos que has pagat durant un temps i que no havies d'haver pagat. Dit això, canviem totalment de tema. Volem, com fem cada dimecres, saludar el president del Grup Popular Català a l'Ajuntament de Barcelona, que és Alberto Fernández Díaz. Alberto, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui portem, Alberto, des de que ha començat de matinada, a les 4:20 de la matinada, hora de París, aquesta operació antiterrorista al barri de Saint-Denis, informant la cadena COPE, i l'última hora és que l'operació, ho deia jo fa uns minuts, ho deien els companys també dels serveis informatius a la una, l'operació ja ha acabat, dos terroristes morts i 7 persones detingudes. El president francès ho va deixar ben clar, França està en guerra. Ahir el senyor Duran i Lleida, el candidat d'Unió Democràtica a les eleccions generals, es reafirmava en aquesta afirmació. En canvi, el govern espanyol del teu partit, del Partit Popular, està mantenint una actitud molt, molt prudent, Alberto.
Bueno, és que no pot ser d'una altra manera. En aquest cas hem expressat el nostre ple suport a França i, evidentment, el que Espanya s'ha de centrar en aquests moments és que des de la col·laboració internacional i amb la plena resposta per part dels cossos i forces de seguretat aquí a Espanya, doncs garantir que no pugui haver-hi cap tipus d'atemptat, i la prova és els centenars de detencions que s'han produït al llarg d'aquests últims anys. Recentment es va detenir a 3 persones que estaven a punt de cometre un atemptat al nostre país, a Espanya, i el que s'ha de fer és ser prudent per una qüestió de responsabilitat, i a lo millor no es tracta de parlar molt, sinó d'actuar tot, no?, per garantir el més important, la seguretat, i que aquests terroristes no tan sols no tindran oportunitat d'atemptar al nostre país, sinó que en col·laboració amb la resta de països doncs serem capaços de posar fi a aquest terrorisme jihadista, no? I evidentment la millor forma de fer-ho és garantir que l'estat islàmic deixi d'existir.
Alberto, el fet de que el ministre de l'Interior espanyol, Jorge Fernández, convidi per primera vegada tant el conseller d'Interior català com el conseller de Bas d'Interior, aquesta reunió, aquesta cimera de seguretat, què et sembla aquest apropament de les policies espanyoles?
Doncs que totes les policies són necessàries per lluitar contra la delinqüència, contra el terrorisme, que aquesta lluita, que l'any de vèncer, no és una qüestió de colors d'uniforme o picabaralles entre partits o entre institucions. Aquí contra el terrorisme hem d'estar tots junts fent pinya, sense cap tipus d'esquerda, no? I per tant, quan jo l'altre dia escoltava el senyor Albert Rivera, que volia formar part del pacte antiterrorista jihadista que havien signat el PP i el PSOE, jo em vaig alegrar, perquè fa uns mesos, quan PP i PSOE van firmar el pacte d'estat contra el terrorisme jihadista, els Ciudadanos es va desmarcar i ho va criticar, no? Doncs ara diuen que hi volen formar part. Doncs perfecte, si és que sempre serem pocs per lluitar contra el terrorisme, i aquí hem de fer, com deia abans, pinya, anar tots junts i que no hi hagi cap tipus d'esquerda política, perquè evidentment estem jugant amb la nostra seguretat, amb la seguretat dels nostres fills, dels nostres nets, dels nostres barris. No hi podem jugar, i aquí hem de fer pinya i hem de deixar la política al marge.
Alberto, i per què creus que Pablo Iglesias i Podemos no volen entrar en aquest pacte? Quan se li està demanant, no? Pedro Sánchez des del PSOE ho demanava públic que intentarà convèncer a Pablo Iglesias perquè entri. Per què no?
I que de pas convenci també a la senyora Colau i al seu tinent d'alcalde, el senyor Pisarello, que, si em permets, avui mateix ha promogut el que l'Ajuntament de Barcelona és personi l'Ajuntament a la querella que s'ha presentat a l'Argentina contra els crímens del franquisme. I que, escolti, en quin món viuen aquests senyors, el senyor Colau i el senyor Pisarello, el seu tinent d'alcalde? És a dir, ens personem com a ajuntament en la querella que es presenta contra els crímens del franquisme a Argentina, que, per cert, ens hem quedat sols, que a partir ens ha donat suport al nostre plantejament de rebuig a aquesta iniciativa, i, en canvi, l'Ajuntament de Barcelona ha retirat l'acusació, el personar-se contra els radicals violents que provoquen el deluge a la nostra ciutat de Barcelona. Hem de convèncer el senyor Pablo Iglesias, a la senyora Colau, que l'altre dia va fer un tuit criticant els bombardejos contra l'estat islàmic. Jo, si em permets, ja sé que el meu pot semblar una miqueta frívol o no, però l'hauria de dir a la senyora Colau que, si tant li molesta que es bombardegi l'estat islàmic, i que es bombardegi per part de França les bases de l'Estat Islàmic a Síria, doncs que ens doni una altra sortida, una altra oportunitat, que vagi la Sera Colau a Síria, a la capital de l'Estat Islàmic, a Raqqa, i que vagi amb aquests jihadistes i que els intenti convèncer la Sera Colau i a veure com torna.
A negociar. Alberto, no deixem el tema, perquè de refiló tenim el partit no del segle, del mil·lenni, un altre cop. Madrid-Barça, el ministre de l'Interior deia aquest matí a una altra emissora de Barcelona, deia que no hi ha de moment el partit es farà, òbviament no s'ha de suspendre, vull dir, està claríssim, les mesures de seguretat seran extremes, però, en fi, s'estan suspenent partits, no? Ahir es van suspendre partits, hi ha amenaces, etcètera, etcètera. Com ho veus tu, aquesta situació?
Bé, és evident que en la lluita contra el terrorisme el risc zero no existeix.
Ja.
El risc zero no existeix. A qualsevol indret hi pot haver-hi un atemptat, sigui un partit de futbol, sigui una terrassa, com hem vist, o en una discoteca, com hem vist a París. Un cop dit que el risc zero no existeix, és evident que els cossos i forces de seguretat tenen uns indicis de seguretat que podrien avançar si hi ha alguna cosa més que no pas que no existeixi el risc zero, que és el que va passar amb el partit d'Alemanya de Hannover entre Alemanya i Holanda.
Exacte,
o
sí,
Espanya-Bèlgica,
sí.
I que varen ajornar-se. I per tant, jo el que no tinc a veure dubte és que si es celebra aquest partit de futbol com qualsevol altre aconteixement ciutadà serà, perquè malgrat que el risc zero no existeix, no hi ha elements que posin en dubte o que avancin la possibilitat d'un atemptat, i si evidentment se suspèn és perquè hi ha un dubte, i a la mínima dubte, evidentment, s'ha de garantir la seguretat i s'han de suspendre els aconteixements.
Està claríssim.
Però tampoc hem de ser capaços de que amb els actes generar, a vegades, que és lògic que la gent està preocupada, és evident, però hauríem d'intentar no afegir més preocupació a la obligada preocupació, perquè tots estem preocupats. Tu, jo, segur que entres en comerç i o estàs en una terrassa, pues, en un moment donat sempre tens la imatge del tema de París. Escolta, a mi si passa aquí, o si tu ja vas al metro, etcètera, no? I la gent està pensant això. Però és normal que ho pensi, és normal que estigui preocupada, és normal que pateixi, però deixem que els cossos i forces...
Que treballin els que han de treballar, no, Alberto?
I com tota la vida, clar, no obsessionar-nos més allò que en aquest moment s'hauria de obsessionar, que evidentment és molt, però escolta'm, no obsessionar-nos massa. Clar.
I sobretot no fer cas a aquests, ho deien els Mossos d'Esquadra ahir, no fer cas a aquest Twitter, aquests tuits que estan,
sí,
que estan volant, aquests missatges que arriben, no?, a través de tuit i a través també de WhatsApp, aquests missatges de no acudir a estos sitios, no, són falsos totalment, els Mossos d'Esquadra ja ho han dit,
I sempre que han sortit, cada X temps van sucar, surten.
Clar,
i hi ha un dia que hi haurà un atemptat i diran, no, ja ho deien. No,
sí,
escolta, és que hi ha gent que no té res millor que assustar la gent.
Sí, senyor.
I no són els terroristes, que són uns miserables que hem d'acabar amb ells de qualsevol manera.
Alberto, un tema importantíssim, els pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona. De moment, ordenances fiscals es prorroguen, no? Vull dir, es prorroguen, però no han quedat aprovats del tot, no? Al 100%?
No, s'han aprovat inicialment, és a dir, s'ha iniciat la tramitació. Sabrem si és definitivament aquestes ordenances fiscals. Jo ja t'avanço que el grup popular van votar en contra. Per què? Perquè puja l'IBI a més de 140.000 famílies, perquè continuem sent la ciutat amb els impostos i taxes més cars de tota Espanya si ho comparem amb les grans ciutats espanyoles. Tenim la grua caríssima, les zones blaves i verdes privatives, és a dir, es consoliden els increments de les taxes d'incineració, és a dir, si viure a Barcelona ja és car, morir-te ni te cuento. És a dir, i per això nosaltres vam expressar el nostre vot contrari i espero que no es puguin aprovar definitivament. Tu saps a quina taxa es baixa? Hi ha una figura fiscal que es redueix a Barcelona. Saps quina és?
Quina és?
El conductor que vagi en cotxe sota els efectes de l'alcohol, tu saps que quan fa la prova d'alcoholèmia, si dones negatiu perquè no has begut res, continua si no passa res.
No,
però si dones positiu, a més de la multa o a la presó, en funció de l'alcohol que portis, has de pagar la prova de l'alcoholèmia.
Sí.
Pues a les persones, que són 200 i escaig euros, l'any que ve pagaran un 16% menys. O sigui, si tu condueixes sota els efectes de l'alcohol o de la droga, pagaràs menys l'any que ve per la prova que t'ha practicat la Guàrdia Urbana, que no passarà. Vaja, jo dic, si es tracta de rebaixar els impostos i les taxes a Barcelona, millor que baixin les tarifes fiscals a l'impost de béns immobles, a les taxes d'incineració i cremació, a la grua, a la zona blava, verda, que no passa el que condueix sota els efectes de l'alcohol i de la droga. Però bueno, són les coses de la Colau.
Molt bé, són les coses de la Colau. Sembla una cançó d'aquelles. Escolta, sí, sí. Ens queden temes molt importants, no tenim temps. Tornem a com no a connectar amb tu dimecres vinent, com fem cada setmana, i a parlar de les coses que interessen a Barcelona. Ens queda pendent el tema de la legalització que vol l'alcaldessa Colau de la prostitució, i també els diners que es volia gastar, i no sé si es gastarà en publicitat. Ho parlem la setmana que ve. Gràcies, Alberto.
Quan vulguis.
Una abraçada. Adéu. 1:26. Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular Català a l'Ajuntament de Barcelona. Publicitat, notícies.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
¡Abuelo! ¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotech y te oigo perfectamente.
Pero no se ve que lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotech me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotech.
Entra en audiotech.es o llama al 93 193 1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotech, 93 193 1396.
Señorita, ¿me concede este baile?
Sí, claro, cuando suene un bolero.
Y el bolero sonó porque Sala Tango te ofrece la mejor variedad en bailes de salón. Cha-cha-cha, tango, paso doble, vals, swing, merengue. Todos los miércoles, jueves y domingos, Orquesta Millennium. Viernes y sábados, Orquesta Fase 4. Ven a bailar con nosotros. Encuéntranos en calle Diputación 94 o en saladefiestatango.com. Línea 1, Metro Rocafort.
Tu niño cojea, ¿no?
Sí, no sé, es que acaba de empezar las extraescolares de fútbol y tenis. Los niños son de goma, en cuanto vuelva a coger el ritmo.
¿Y por qué no lo llevas a una revisión? Cualquier dolencia puede empeorar si no se trata a tiempo.
En Institut Català del Peu creemos en la prevención. Pide consulta en calle Rosselló 335 o llama al 93 458 2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos, cuídalos.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93 476 0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Raúl es un paciente nuestro que ha perdido con nosotros 125 kilos. Tenía problemas de colesterol, triglicéridos, tensión alta, alteraciones de la piel en piernas y pies, dificultad de movilidad y una bajísima autoestima, como es lógico. Cuando empezó me trajo una foto de cuando pesaba 75 kilos. Le dije, volverás a tu peso, y él sonrió y dudó. Hoy lo ha alcanzado sin cirugía y aprendiendo a comer. La diferencia entre el antes y el ahora está en su firme decisión y en haber acudido a nuestro centro. Haz lo mismo, merece la pena.
Llama al 93 414 3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la
última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE estaremos, por supuesto, en Saint-Denis. La ciudad francesa ha estado desde esta madrugada prácticamente paralizada por la operación policial en la que han muerto finalmente 2 terroristas y otros 7 han sido detenidos por su presunta participación en los atentados del viernes en París. Las autoridades francesas ya han conseguido identificar además a las 129 víctimas mortales. A esta hora comparece ante la prensa el presidente francés François Hollande, que ha confirmado que su país está en guerra. París, Asunción Serena.
110 policías han participado en el asalto al apartamento de Saint-Denis, en el que la policía buscaba el cerebro de los atentados de París porque tenía elementos que indicaban que estaba allí. 7 terroristas han sido neutralizados, 2 han muerto y 5 están detenidos. Los hombres de las unidades de intervención dicen que nunca habían visto un arsenal semejante ni tanta violencia. El intercambio de tiros durante la operación ha durado hora y media. François Hollande habla en estos momentos ante la Asamblea de Alcaldes de Francia. Ha insistido en que estas acciones confirman que Francia está en guerra y que es necesario crear una gran coalición para detener a Daesh.
La policía francesa además ha localizado el coche que desde ayer se buscaba en distintos países de Europa, en el que podría haber ido uno de los autores de los atentados. Más datos, Juan Baño.
El destacamento de Policía Nacional de Francia ha comunicado a distintas policías españolas que el vehículo Citroën Sara, cuya búsqueda se había solicitado, ya que se suponía, como tú decías, que en su interior podría viajar el presunto terrorista Guido Salah Abdeslam, ha sido ya controlado, intervenido por la policía francesa. Ya clara la comunicación policial conocida por COPE, no se ha encontrado nada de interés en su interior.
Tras los atentados de París, aquí en España, el presidente Rajoy se ha puesto en contacto ya con los líderes de todos los partidos para informarles de los pasos que se están dando en esta lucha antiterrorista. Y estaremos también, a partir de las 2, pendientes de una patera que naufragó anoche al suroeste de Gran Canaria, de la que han sido rescatadas 22 personas, pero creen que en la barca podrían viajar hasta 46. José Antonio Rodríguez es coordinador de Cruz Roja en Gran Canaria.
46, algunos dicen, ahora muchos de ellos dicen que habían más, y en la zona están diciendo que habían más, o sea que estamos ahí a ver exactamente cuánto eran.
Y hoy es el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, medicamentos que no usamos convenientemente. Por ejemplo, 2 de cada 3 españoles piensan que sirven para combatir la gripe. Carmen Lavallen.
Entre el 40 y el 50% de los antibióticos que se prescriben en España o no son necesarios o no son los óptimos para tratar al paciente, y el 8% de los españoles los consume sin prescripción médica. Son datos de Sanidad que sitúan a nuestro país como el 5º de la Unión Europea con mayor consumo, algo que tiene consecuencias. Al año mueren unas 2.500 personas en España por estas resistencias, más que en accidentes de tráfico. Serán 40.000 en 35 años si no se frena una tendencia creciente.
Todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Almaty. Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Estimadíssim José Luis Pérez, el cap d'informatius de la cadena COPE, gràcies. Ja ens has explicat l'actualitat al món i a Espanya, El Espejo a través de la majoria d'emissores de la cadena, però aquí a COPE Catalunya i Andorra encara ens queda una bona estona de matí. Fins a les 2, ara notícies aquí a Catalunya. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis, ambient amb sol a una part de Catalunya, a l'altra no tant, i amb boires, bancs de boira importants de les comarques de l'interior i sobretot a la província de Lleida, que seran persistents. Això vol dir que tindran tot el dia temperatures sense canvis. Ara 18 graus a Tarragona, Barcelona i Girona, 11 a Andorra la Vella, 9 a Lleida. Transport públic, cap incidència, xarxa viària, encara cua a l'autopista P7, a la Jonquera, fins a la frontera amb França, només hi ha operatiu un carril. S'ha de circular amb precaució per boira a l'A2 entre Tàrrega i Montmaneu, comarques de Lleida, visibilitat només de 50 metres, i també problemes a l'autopista P2 per boira entre les Borges Blanques i Montblanc. Encara retencions a la P7 a Vandellons, direcció sur, un carril tallat per l'accident d'un camió aquesta matinada que ha bolcat càrrega i encara no s'han retirat, i en aquesta mateixa via també problemes, podríem dir, o precaució, sobretot a Sant Cugat, un camió que ha quedat averiat, talla un carril, com deia, precaució en aquest punt d'autopista P7 a Sant Cugat del Vallès. De l'actualitat, doncs mira, l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Sant Pau coordinen una xarxa de prevenció d'anèmies minoritàries. Aquestes anèmies rares són malalties de la sang poc freqüents, amb una prevalença a Europa de menys de 5 casos per cada 10.000 habitants, i actualment més de 330.000 nens neixen cada any al món afectats per una d'aquestes malalties. I també dins de l'àmbit sanitari, el Servei Català de la Salut ha posat en marxa aquest dimecres 45 noves ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques a la ciutat de Barcelona. Això està dins del marc del desplegament desplegament gradual del concurs del transport sanitari integrat a tot el territori. Aquestes unitats se sumen a les 17 que ja s'han posat en marxa a principis de l'any passat, concretament el passat mes de febrer.
Gràcies, Carles. 2:45 de 2, serà ja a partir de les 2:02 quan us arribi tota l'actualitat catalana a l'informatiu migdia. Ara, abans de saludar els companys d'esports, doncs mirem el Twitter, @elmaticope. T'ho deia quan hem començat el programa a les 12:06 i t'ho torno a dir ara, moltes tendències, però la tendència que mana en aquests moments és la que porta el nom del barri, de la zona, del districte del nord de París, Saint-Denis, on s'ha fet l'operació antiterrorista d'aquesta matina. Ha començat a les 4:20 i ja ha finalitzat. La policia francesa, doncs, ha abatut a 2 terroristes i hi han 7 detinguts. Una operació en la que ha mort un policia, perdó, no ha mort un policia, ha mort un gos policia que s'està convertint una mica en l'estrella entre cometes, perquè us ho deia abans i ho torno a repetir, no s'ha de frivolitzar ni gens ni mica aquesta història, però s'ha convertit una mica en l'estrella de les xarxes socials aquest gos policia que ha mort en aquesta operació. Es deia Diesel. Ara sí, l'actualitat esportiva. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, companys.
Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Senyor Collado, Pepe, què tal? Bona tarda.
Doncs aquí estem disposats, doncs, a parlar, m'imagino, no sé si hem de parlar del clàssic o de Luis Suárez primer.
Home, de Luis Suárez i del clàssic, no? Perquè Luis Suárez hi serà el clàssic, no? O no?
Home, suposo que sí.
Vostè,
si està Messi, estarà Luis Suárez i estarà Neymar, no?
Igual vostè pensaria deixar-lo a la banqueta de sortida, com que torna
però
Messi.
Però vostè què pensa, que jo sóc tonto o què?
Home, no ho sé.
Com vol que digui que deixi jo el Neymar, que el Suárez a la banqueta? Home, els tres, han de jugar els tres.
S'ha de sortir a l'atac en un clàssic,
s'ha de sortir allà, quants punts hi porta el Barça al Madrid, senyor Gil?
Tres,
doncs s'ha de convertir...
Calia la pregunta?
En sis.
Calia l'afirmació?
Sí, per part meva sí.
Bueno, mira, el millor que podem fer és marxar cap a la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona, Sant Joan d'Espí, perquè allà ha entrenat el Futbol Club Barcelona, i Luis Suárez, com deies, ha estat protagonista davant dels mitjans de comunicació en roda de premsa. Un Luis Suárez que, per cert, té el clàssic Madrid-Barça, doncs, escrit a la seva història particular, perquè va ser el partit on va poder tornar a lluir la samarreta del Futbol Club Barcelona després del seu període de sanció per aquella mossegada. Silvio Ortiz, Joan Gamper, Ciutat Esportiva, bona tarda.
Bona tarda, ha dit Luis Suárez que té record agradols, perquè aquell debut va ser el seu retorn a jugar, però va ser amb derrota. Ara té un altre record més recent, que és l'últim clàssic que es va jugar al Camp Nou, on ell va fer el gol de la victòria. Per tant, bons records també del clàssic, un Luis Suárez a qui li hem preguntat, evidentment, la pregunta de la setmana. Està Messi per ser titular? Serà suplent? No s'ha mullat, no ha donat pistes Luis Suárez, com que havia esperat. Sí que ha dit que el veu entrenant amb bones sensacions i que en els propers 2 entrenaments, que són els que queden per jugar al clàssic, decidirà en funció de les sensacions que tingui un Leo Messi, que ha recordat Luis Suárez que sempre és decisiu, ja sigui sent titular o sortint des de la banqueta com va fer el Calderón.
Como lo dije, Leo es un jugador que marca la diferencia en partido que sea, ya lo todo el mundo lo tiene claro. No sabemos todavía si va a jugar desde el inicio, si va a estar en el banquillo, si no sabemos nada todavía de eso, ni nosotros. Y así que depende de lo que vaya a suceder en el partido. Sí lo ha demostrado en el Calderón, ¿no? Que es un jugador decisivo que entró y en 30 minutos nos hizo ganar 3 puntos.
Un Luis Suárez que, malgrat el Barça arribi 3 punts per sobre del Madrid i amb millors sensacions que l'equip blanc, diu que amb aquest tipus de partits no hi ha favoritismes.
Nunca se sabe qué puede pasar en esta clase de partidos y muchas veces cuando uno llega como favorito llega de mejor forma que el otro, siempre suele suceder lo contrario y bueno, lo único que sí que hay que estar concentrado, no el 100% sino el 150% en esta clase de partidos para tratar de llevarte la victoria, porque en Madrid es en Madrid, todo el mundo sabe lo fuerte que es en el Bernabéu.
Luis Suárez, que ha parlat després de la sessió d'entrenament, on s'han incorporat els 5 internacionals espanyols, també Thomas Vermaelen, després de la suspensió del Bèlgica a Espanya. Demà a la tarda tornarà a entrenar l'equip esperant que arribin els internacionals sud-americans. Neymar, Alves, Mascherano i Bravo, que han jugat aquesta passada matinada. Serà llavors quan Luis Enrique podrà comptar ja amb tots els seus homes. Demà també parlarà Andrés Iniesta, un altre pes pesat del vestidor, parlant pesos passats abans del clàssic. clàssic. Avui Luis Suárez també ha parlat dels atemptats, ha dit que espera que torni la pau pel bé del futbol i pel bé del món, i ha parlat del fet que Sergio Ramos pugui jugar infiltrat aquest partit per aquestes dolències a l'espatlla. Ha dit Luis Suárez que no li buscarà l'espatlla, com creu que ningú del Real Madrid li buscarà el genoll a Leo Messi.
Molt bé. Doncs, les
fair
paraules...
play, fair play, no? Fair com play,
sí, senyor.
Gràcies.
Una altra cosa és que després les espurnes que hi hagi al terreny de joc puguin derivar en d'altres històries, eh? No, tant de bo el clàssic es jugui amb esportivitat per totes dues bandes, però mai, té raó Suárez, mai pots fer pronòstics, perquè no només el que pitjor està és el que s'acaba enduent el gat a l'aigua, sinó perquè 90 minuts donen per molt.
Gràcies, Sílvia.
Adéu. Per cert,
li puc dir una cosa, senyor Gil?
Digui'm. Mira, dos i tres i quatre.
Ahir vaig tenir l'oportunitat, no l'havia vist encara, de visionar el documental d'Àlex de la Iglesia sobre Messi. Em va agradar moltíssim, vull dir, es nota que el senyor de la Iglesia sap fer cinema, em va encantar. Però em vaig quedar tot el documental, que va durar una hora i mitja, per cert que Messi no parla, no surt, no calia, que Maradona tampoc surt un moment al final, perquè Àlex de la Iglesia va anar a parlar amb Maradona, li va demanar que participés en el documental i li demanava 1 milió d'euros, i aleshores de la Iglesia li va dir, doncs no tengo cambio, no, para invitar-te. Però hi ha una frase del documental que em va encantar, que és un periodista argentí, que, perquè al final del documental comencen les comparatives entre Maradona i Messi, no? I el periodista argentí diu, Maradona es como somos realmente los argentinos y Messi es como nos gustaría ser a todos realmente los argentinos. Jo crec que està molt bé aquesta frase, a mi em va agradar moltíssim.
Dit això, és una gran frase. No, em fa una assistència perfecta, perquè, home, malauradament li haig de dir que a Sports Copé no podrem comptar amb Messi ni amb Maradona, però sí amb el Maradona dels Carpats.
Andà, qui és aquest?
No, vostè no em pot...
Que és el de les Rambles.
Vostè que té una edat, senyor Collado, no em pot dir que no sap qui va ser...
Ah, Gica Hagi.
Gica Hagi, sí, senyor.
Ara, sí.
Aquell
sí,
jugador sí, romanès...
No me'n recordava.
Ah, vale.
Sí.
No, ja sabia no, jo que hi havia trampa.
És que tenim aquí el Pepito Grillo...
Ja sabia jo que hi havia, no, que hi havia però, trampa. Home, Jorgito Grillo, sí.
Sí, però home, sí.
No, doncs serà protagonista a Sports Copé, en sap un munt de clàssics, perquè, entre d'altres raons, ha lluït la samarreta del Barça i la del Real Madrid. Repassarem el que comentava la Sílvia, aquesta jornada sud-americana dels internacionals FIFA, on Argentina sense Messi ressuscita a Colòmbia, on Brasil li guanya a Perú sense que marqui Neymar, on Claudio Bravo s'empassa 3 gols de la selecció d'Uruguai encara sense Luis Suárez, i on Felipao Caicedo continua amb vena golejadora i manté l'Equador líder de la zona sud-americana classificació pel Mundial després del Venezuela 1, Equador 3.
Felipao Caicedo, que juga a l'Espanyol, esperem que arribi a temps per entrenar-se demà, jo tinc els meus dubtes. També Rocco, que no va participar en el partit de Xile, i sí, Hernán Pérez, el paraguaià, que va tenir uns minutets amb la seva selecció. Gerard Moreno ha passat per sala de premsa després d'estar 46 dies de baixa, esperem dissabte veure almenys a la convocatòria, no serà evidentment titular, i parlem també de Marco Asensio que va fer un gol ahir en el 3-2 de la selecció espanyola sols 21 a Croàcia. Vaig a tota pressa perquè no hi ha més història. Estem darrere d'algunes històries per explicar-vos d'un espanyol que rep el Màlaga en el postclàssic dissabte a la tarda. El Gil i jo us ho explicarem a tiempo de juego.
Bueno, li puc fer una pregunta, senyor Quique Iglesias, avui que tenim temps. Com s'ho fa vostè per aixecar cada dia una notícia relacionada amb l'espanyol?
15 anys de trajectòria.
Pica pedra.
Però bé, me les apanyo.
Pedro pica piedra, Quique Iglesias. Gràcies.
De moment, ara, a aquesta hora, no tinc res.
No tinc res.
Però, ja, té un enorme mèrit aixecar una notícia de l'espanyol cada dia.
Ara, sí.
El procés és per veure'l.
Ja.
El procés és per veure'l. Hi ha una frase que atrona a la redacció en boca del Quique Iglesias.
Quina és?
Voy a llamar a mi madre a ver si alguien
no me coge el teléfono ni mi madre.
Gràcies, Quique.
Adéu.
José Luis.
Plana poliesportiva.
Vinga, bàsquet, handball, ràpidament.
Doncs mirem bàsquet molt ràpidament. L'Uni Girona, que es queda sense la seva jugadora estrella, Chelsea Gray, marxa al bàsquet turc. El Barça en portes d'encetar la segona volta de l'Eurolliga davant del Kariskaya turc. I en handball, el Barça d'handball pot batre avui un altre rècord. És el rècord d'imbatibilitat, 72 partits consecutius sense perdre, un rècord que data de la dècada dels 70 i que està en possessió del Balonmano Granollers. Avui el Barça, amb una victòria barra empat sobre el Teucro, el pot igualar i superar a la consecutiva jornada.
Molt bé.
Les preguntes. Mantenim preguntes perquè demà, recordem, donarem una entrada doble per l'Espanyol Màlaga. Venim mantenint la pregunta en perico. L'Espanyol queda en bones mans amb l'arribada de Chen Yansheng i en joc un lot de marxandatge del Futbol Club Barcelona. és una pregunta porra, eh? A quin minut començarà a jugar Leo Messi? Al minut 0, al minut 45, al minut 60?
Li puc dir, jo ho sé.
Vinga.
Al minut 0 començarà d'entrada.
Bueno.
D'entrada, està claríssim, no?
Escolti, n'ha vist vostè un altre escenari?
Què vols dir, un altre escenari?
Que Leo comenci a la banqueta... 2 de Neymar, 1 de Suárez, 0-3 i que no calgui que Messi surti i que no faci falta que trepitgi el terreny de joc.
Estaria bé, està bé, li compro.
Bueno.
Gràcies, Gil, adeu. 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 3:45.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, informació, debats, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Necesitas tú que nos escuches cada día, estás buscando ya hace tiempo un especialista, un abogado especialista, por ejemplo, o alguien que te ayude en definitiva en la obtención de pensiones contributivas o no contributivas, ya sabes, en eso de conseguir la incapacidad permanente, la gran invalidez, la absoluta, como se llamaba antes, la total o parcial, una incapacidad temporal, estás preparándote para una jubilación, para una prejubilación, estás sin trabajo y necesitas que alguien te gestione tu documentación. Por desgracia, pues necesitas que alguien te ayude realmente y no encuentras a la persona adecuada. Bueno, pues yo creo que te podemos ayudar. Canmaña Abogados es un gabinete, un bufete de abogados a tu disposición. Está en la calle Muntaner 177 de Barcelona. Tienen infinidad de especialidades, pero básicamente te pueden ayudar en eso que te decía: incapacidades permanentes, accidentes de trabajo. También son especialistas en temas laborales o en reclamaciones de seguros. Canmaña Abogados está en la calle Muntaner 177 de Barcelona, principal A. Pero lo que te decimos siempre, primero una llamadita, dices que lo has escuchado en COPE y la primera visita va a ser totalmente informativa y gratuita. Canmaña Abogados 93-159-9824.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Li estava buscant a la secció un nom, la secció que fa cada dimecres la Marta González Peláez. Marta, com estàs? Bona tarda.
Hola,
bona tarda. I jo li dic, perdona, baixo l'ordinador que no ens veiem, I jo ja he trobat el nom de la secció. El nom de la secció és l'assessora d'imatge del programa. L'assessora d'imatge del programa és la Marta González Peláez. De ti depèn que la nostra imatge sigui bona cada setmana. La Montse, la meva, el Jorge, la Cris o la Angie. Tu seràs l'assessora d'imatge del programa, d'acord?
Moltes gràcies, quin honor, quina responsabilitat.
No, a més, avui parlem d'un tema que està molt relacionat. Sempre intentem que els temes que la Marta ens porta i ens aporta al programa estiguin relacionats amb la imatge, però avui més que mai. És un tema, jo diria que molt maco, perquè és el color. El tema del color, a l'hora d'escollir color per vestir, el color ens acompanya al llarg de la nostra vida, no? Tenim records de quan érem petits a partir de colors, no? Sobretot, molta gent diria, no, colors no, olors. Però jo també colors, no? I a l'hora d'escollir un color per vestir-nos, això determina moltes coses. A que sí?
Clar, ja, la ciència que estudia tot això és la cromoexistència.
La cronoexistència.
Cromo.
Cromoexistència.
Cromoexistència. Perquè aquesta ciència diu que tot té color. Hasta els dies de la setmana tenen color.
Sí, sí, certament. Per exemple, el diumenge és vermell i el dilluns és negre.
Sí. Bueno, diuen que el diumenge és blau.
El diumenge és blau?
Sí.
Per què?
És blau. Perquè és quan tens contacte amb el cel, el mar, una mica estàs... tens més temps per reflexionar. Quan tu reflexiones,
sí,
mires amunt.
Sí, sí.
No mires avall. Home, si estàs malalt o tens així un problema, però normalment tu quan reflexiones mires o a l'horitzó, no? O mires per la finestra o mires al cel.
És a dir, que diumenge...
Doncs el blau és aquest color que, teòricament, és el del diumenge.
És a dir, el diumenge el seu color és el blau. I el dilluns?
El groc.
Per què?
I el daurat.
Per
perquè
què?
És el que dona energia. Encara que té una mala llegenda, perquè diuen que el groc és de donar mala sort, però això no és veritat. Això va ser un accident que va tenir un...
Molière. Le malal imaginaire.
Això
se
mateix.
Vistió de amarillo, sí. Salió a l'escenari.
Bien sûr, se sa. Però bueno, també diuen que el negre és un color molt per transmetre i per comunicar no és bo, i en canvi l'Steve Jobs, sí, no, vestit de negre,
sempre,
amb un jersei negre i amb un escenari tot negre.
Jo porto una camisa negra avui.
Sí, avui vas de negre. Però portes una tireta per dintre blanca.
Però en tot cas no és el meu color. El meu color tu ho saps, t'ho deia abans, el meu color és el blau. Sí. El meu color és el blau i tenim aquí una taula meravellosa, una taula meravellosa que ens diu, que ens ha aportat la Marta, que ens diu cada color, el significat de cada color, què aporta l'ús de cada color i l'excés d'aquest color que pot aportar. Avui no ho repassarem tot perquè no tenim temps, però comencem pel blau. Què passa amb el blau?
El blau és un color empàtic.
Empàtic.
Sí, és un color seriós. Un color, el color que molta gent, els homes sobretot, quan teniu que reunions i negocis o projectes, que presenta projectes, aneu en trajes normalment blau marí.
Pedro Sánchez, el secretari general del PSOE, utilitza molt el color blau, però un blau marí clar.
Sí.
Mariano Rajoy fa servir més el blau marí fosc.
Sí.
Sí, no?
Sí, i el, per exemple, la camisa blanca, pues és neutral, no? O sigui, portar a sota el blanc, doncs et dona aquesta neutralitat una mica per poder interlocutar bé amb la persona. Sí. Això d'interlocutar em sembla que és un palabra que me l'he dit jo del
Xaca. Verdad, serenitat, harmonia, fidelitat, sinceritat i responsabilitat. Això significa...
Confiança.
Confiança també.
També, sí, confiança, sí. Sabidoria. El poder està representat pel blau i pel morat, en funció de l'època. Perquè els egipcis, els sacerdots egipcis, anaven vestits de morats. Morats i daurats. I l'església es representa també de color morat,
fa,
no?
Fa servir el color morat, sí.
Morat és el de... I a més és un color que diuen, això s'ha fet alguns estudis, que afavoreix a quasi tot el món, a les persones de pell blanca i persones de pell més fosca, no? Més morena.
I és un color, si portem un color determinat, és a dir, hem decidit vestir-nos, posar-nos un vestit de color blau, aquest color... ens pot aportar, per exemple, tranquil·litat, perdre les pors, si anem vestits de blau?
Sí, et dona aquesta seguretat i, a més, també tu transmets aquesta seguretat, perquè tu, si vas vestit així, vol dir que tu estàs molt segur de tu mateix, que t'agrada anar amb aquest color, i sobretot si és una reunió o una cita important. I, a més, això ho transmets. I jo, que estic a davant teu, empatitzo amb tu i sé que tu m'estàs donant aquesta seguretat i que el que m'estàs dient no m'estàs enganyant.
Però m'imagino que l'excés, per exemple, ja que avui estem en el blau, la setmana que ve parlem d'un altre color, ja que estem en el blau, un excés de blau, és d'una persona que porti la camisa blava, el vestit blau, els mitjons blaus, els calçotets blaus, l'americana blava, aquí...
Home, a la roba aquí... interior no cal que sigui blava, pot ser d'un altre color. Això...
Però l'excés de color és perillós.
Diuen
també
que dona mal de cap.
Mal de cap? Sí. El blau?
Sí, diuen que sí, que mal de cap. El color...
Ahora me lo explico.
El color cope és el color corporatiu, és el blau. Sí, és maco. Sí, a mi el blau m'agrada. A més, tenim diverses tonalitats de blau. O sigui, des de les esponges del micròfon, a les cadires...
Tot és blau.
El logotip, vull dir que el terra, també...
Però és el blau cope, no és un blau qualsevol.
Ja, però és com una gamma així cromàtica, que dona harmonia, perquè, clar, si tu utilitzes diversos tons diferents, ha d'haver-hi una gamma cromàtica, perquè si no distorsiona i fa un rebuig, perquè jo poso aquí dos blaus que no és un blau més tirant a verd i aquí no enganxa, llavors desharmonitza. El color ha de tenir harmonia i la persona ha d'harmonitzar amb el color.
Però les persones, a l'hora d'escollir un color, per exemple, si jo, ja que estem en el blau, si jo he decidit el blau, perquè és per una qüestió racional o una qüestió no racional que ve de més enllà, que ve de la meva, del meu... en fi, psicologia...
No, és
meva...
en funció, potser, del teu ambient, on tu has començat a veure els colors, quan tu, els nens, els bebès, quan comencen a reconèixer els colors, doncs depèn si hi havia un ambient de blau. Això és molt cultural i molt de sèrie, no?, de casa. És una cosa més de les que t'ensenyen a casa, que tu, si t'has criat en un ambient decorat d'una determinada forma, això et marca... Et marca i després tu això ho tens interioritzat d'aquesta manera que mentalment te'n vas a aquell color perquè aquell color per tu és un referent pues, de seguretat, perquè tu has vist que potser ta mare anava molt de blau.
Escolta,
de blau.
I jo conec alguna persona d'aquestes una mica així extrafolàries que no va vestida d'un color, sinó de 24 colors.
Sí.
Aquesta persona, què passa? Té un problema o és que simplement és excèntrica?
Bueno, vol ser excèntrica i vol una mica cridar l'atenció. Sí. I llavors és una manera de marcar l'atenció, és aquesta, no? Que dius, bueno, és que, per exemple, tu sempre vas de blau, no? O, sí, o generalment de blau.
Avui negre, blau...
I hi ha gent que va pues, de color gris, no? Sí. Molt de gris.
Ai, mira, ai, curiosament, i si voleu comprovar-ho, està en el tuit d'ahir, en el Twitter del programa @elmaticope, va venir el senyor Duran i Lleida, i no sé per què, se'm va acudir posar-me un jersei de color marró que no me'l poso mai.
Sí.
No sé per què me'l vaig posar. Semblava un, no sé, semblava jo el Ferrero Rocher, amb sí. aquell jersei marró. No sé per quina raó, quan jo, a mi el color marró no m'agrada, però me'l vaig posar ahir, i ara m'he vist a les fotografies, horrible, una cara de fàstic terrible, no sé què em passava ahir, i no per la visita del convidat, ni molt menys, però el color marró. Igual, el color em va influir a mi ahir, i jo no estava a gust amb aquell color.
Clar.
I per això vaig posar la cara que vaig posar.
Clar.
Ara ho entenc.
Evidentment, és que el color marró és un color que, a més, té mala llegenda.
Ah, sí?
Primer, és un color que, protocolàriament parlant, a la nit, si tu vas a un acte de la nit, no pots anar vestit de marró.
Ah, no?
No, és un color que està... Així que cau el sol, és un color que està prohibit.
Què m'estàs dient?
Sí, això, sí. Això és així. I, a més, és un color que diuen que tapa molt la brutícia, no?
Ah, sí.
La mugre.
La mugre. Bé, en tot cas, ja tinc explicació de per què poso la cara que he posat en la foto, si la veieu al tuit d'ahir amb el senyor Duran i Lleida.
És per anar a buscar bolets. Quan vagis a buscar bolets,
segurament,
te'l poses.
Segurament, no me'l posaré mai més. Marta, moltes gràcies. Marta González Peláez, ja sabeu, a partir d'avui és l'assessora d'imatge del programa del matí i cada dimecres tancarà programa parlant de coses tan boniques com avui ens ha parlat. Què signifiquen realment els colors i escollir un color determinat, com pot afectar la nostra vida. Hem parlat del blau la setmana que ve. M'agradaria que parlessis de com hem d'anar vestits per una entrevista de feina.
Molt bé.
Que és molt important, això, eh?
Perfecte.
Gràcies, Marta.
Gràcies a tu. Adéu.
El matí. COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
Després dels colors, el gotet d'aigua. Si no ho saps, t'ho dic. Ho dic cada dia, tenim un gotet d'aigua i la Marta González Peláez dona fe de que tinc un got d'aigua, però és una aigua tractada amb masical. Això vol dir que és una aigua que té un gust, jo diria, de primera categoria. Noelia, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Hola a todos.
Oye, ¿por qué sabe mejor mi agua tratada con masical?
Porque tu masical estabiliza el pH del agua, impidiendo que la cal vaya formando incrustaciones en las tuberías, en los grifos, en los sanitarios o en los electrodomésticos, y así nos va a llegar mucho mejor a todos los grifos para todo, para beber, Pepe, para cocinar, para el aseo personal. Si padecemos picor en la piel después del baño, ese problema también desaparece, pero también vamos a dejar de ver restos de manchas de cal que son un fastidio cuando limpiamos, ahorrando en productos antical, que tampoco ya van a ser necesarios.
Bueno, oye, masical está, lo saben todos los oyentes, porque eso lo dijimos tú y yo un día y ha quedado ya como fijo, como un clásico. Está en la casa masical, en el 902-107-109, pero si lo queremos... Ya marcamos el teléfono ahora y ¿cuándo nos llega?
En 48 horas, Pepe, como máximo, lo mandamos donde usted lo quiera colocar. Y de hecho es que lo coloca en un minutito, no necesita instalación. Es un aparato formado por dos piezas de tamaño un poco más grande que un cargador de móvil que tratan el agua de una forma totalmente natural. Es decir, sin sal, sin productos químicos ni filtros. Tratamos el agua directamente de raíz colocándolo en esa tubería masical. Un año entero de prueba, si no le convence, le devuelve su dinero.
¿Qué nos cuesta masical, Noelia?
Un masical vale, Pepe, 99 euros. No tenemos intermediarios, por eso directamente en la casa masical y a un precio sensacional, 99 euros. Hay para todas las necesidades, el premium, por ejemplo, para aguas muy duras. Díganos que es oyente COPE y ahora, durante la próxima hora, tres masical al precio de uno. Sí, sí, por 99 euros. Por ser oyente COPE, sin gastos de envío.
902-107-109, la casa masical o también en internet, las tres W's, masical.es. Gracias, Noelia. Adiós.
Buen día,
adiós. I hem d'acabar, hem de tancar la paradeta. Demà tornarem a partir de les 12, demà serà dijous, per tant, de 12 a 1 estarem amb vosaltres, d'una a dues, la nieve en COPE amb el David Velasco. Em queda un minut per recordar-te que un dels grans de la música d'aquest país de sempre, Rafael, doncs està cada dia més a prop de Barcelona. El seu gran concert sinfònic de Rafael serà el 21 i el 22 de desembre. Serà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i ja pots, i dintre del festival,
Festival del Mil·lenni, del que hem parlat en més d'una ocasió aquí. Les entrades ja les pots comprar. Vull dir, si no t'espaviles, no podràs veure a Rafael en directe el 21 i el 22 de desembre al Gran Teatre del Liceu. A més, ve acompanyat de 70 músics. Serà un concert simfònic que no oblidaràs mai. Jo diria que seria, per exemple, un gran regal de Nadal per alguna persona estimada. Les entrades del concert de Rafael a festival-mil·lenni.com. Demà més, amigues, amics, petonets, abraçades. Adéu.
El matí. Cope Catalunya.